Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Quin dia mosseguis avui en companyia d'en Josep Ruano.
Hola.
Encara CEO de Capside.
Parlant encara. De... Què vols dir encara? Encara. Què vols dir encara, Tomàs?
Encara, encara.
Parlant de cloud i de formació i de més coses que parlarem i alhora que tractarem alguna de les novetats presentades ahir per Apple en el Worldwide Developers Conference 2019.
Val a dir que la setmana que ve serà totalment Worldwide Developer Conference més... perquè tenim el nostre enviat especial, sí. En Raimon Lapuente.
Els que sigueu developers o desenvolupadors, la setmana vinent serà un especial desenvolupadors. Vale. Val a dir que ha estat una de les, que jo recordi, dels últims anys, una de les millors.
Aquesta setmana farem la part cunyadil de la
comunitat. Avui fem la part d'usuari i la setmana
cunyada,
que ve
la part de cunyats del
que de fet la keynote. La keynote va ser bàsicament usuaris.
Però la gent només vol la part de cunyats.
Anem a presentar
cunyats,
un moment tothom que està a taula, a part del Miquel Àngel Cabrera, el hola, nostre becari hola. De capçalera.
Hola.
Marc Alier.
Hola.
Com sí, sóc un becari.
Sí, sí, sí.
És el becari.
Josep Ruano, patrocinador en cap de capçalera de Mossega la Poma, perdó.
Bones.
I també tenim un mecenes, que es presenti ell.
Hola, què tal?
Qui ets? Digues el nom.
És,
si no,
jo soc Xavier Acil i bueno, conec aquesta trupe des de fa
molts anys.
En Xavier, juntament amb en Toni, que és un cosí nostre,
sí,
perquè
sí,
està
sí, sí, sí,
amb una empresa cosina nostra. Doncs això, sou dels patrocinadors i mecenes més importants.
I el més important és usuari d'Apple. Sí.
No l'ha vingut aquí amb l'iPhone, m'ha demanat un cable Lightning i tot, i amb l'iPad. I...
Bé, doncs sí. Parlarem de Capside, parlarem de cloud, parlarem de formació i parlarem del Worldwide Developers Conference en aquest episodi 399 de la temporada dotzena de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Feia molt de temps que teníem moltes ganes de tenir en el programa en Josep. I a més ho ha fet just la setmana que se li ha canviat la cara, li ha canviat el rostre. Aquest senyor sap somriure encara que no ho sembli. Josep Ruano,
què t'ha passat?
Què t'ha passat?
Què t'ha passat, bon
home? Què ha passat a Twitter que tothom està...
Bueno, de fet jo ho vaig saber per enganyet.
Ah, et va avisar, si no,
em va avisar enganyet divendres al migdia, bueno, migdia no, a la tarda, havien ser ja quasi les 4, em truca enganyet i em diu, Josep, i dic, què? I diu, que s'han venut la teva empresa. I dic, què dius? Diu, que sí, que Twitter em va ple, no ho has vist? Que algú s'ha venut la teva empresa. No? I em va avisar enganyet, tu.
Van sí, entrar sí, diumenge
no,
i...
No, però a veure, penseu que enganyet és la meitat de Twitter.
Només?
La meitat, com a mínim. Sí, sí. No, és que també hi ha en Benjamí. La meitat és en Benjamí, sí, sí. La resta per la resta.
No, doncs, el que ha passat... és algo que ens fa molta il·lusió a Capside. Jo parlo per boca de tots.
Orgullo o satisfacció.
És motiu d'orgullo, llon de satisfacció. El fet d'haver trobat el soci correcte per la següent etapa de Capside. Capside havia, bueno, fa ja 3 anys, dintre del pla estratègic hi havia 3 pilars. El primer era intentar passar la major part d'ingressos a venir de gran corporació, i ho vam aconseguir. Era un pla per 5 anys. No? En portem 3. I la segona part era poder ser competitius en un mercat més competitiu que l'espanyol, que vam triar al Regne Unit, que era el mercat europeu, encara europeu, més gran i més competitiu, també ho vam aconseguir. I la tercera part era, si hem aconseguit les dues premisses primeres, anem a escalar globalment, però per això ens fa falta múscul. No? I el que ha passat, el que es va firmar dijous passat i es va anunciar divendres, és que ara som una companyia de NTT Corporation, de NTT Com, que és un dels grups industrials més grans del món, per finançar aquesta etapa.
Què és NTT? Perquè la gent, alguns mosseguis segur que ho coneixen o en formen part d'empreses també, però per als qui no coneguin res de NTT, com m'ha passat a mi explicar-ho a la família, que ningú coneix res de NTT.
Sí, NTT és una de les corporacions més grans del món, està en el top 50 del Fortune Global, no sé si és el 8è o 10è grup industrial del món, una cosa així, i és que Nippon Telecom and Telegraph, és com que telefònica de Japó. Però clar, si tots els japonesos i quasi tots els xinos paguen NTT... Que
tots
doncs,
allà
clar.
Fent morse, codi morse. Sí. Codi, mira, ha de ser difícil fer codi morse i en japonès. N'has
o
de saber
xino,
molt.
Ja no vegi, sí.
N'has de saber molt.
Sí.
És kanji morse.
Imagina't.
AT&T és American Telecom and Telegraph, doncs és el mateix. NTT és Nippon Telecom and Telegraph, però no és només la telefònica, sinó que a diferència de telefònica aquí, que és que es pot dir, no?, que es pos i aquestes coses...
Ara ja pots dir el que vulguis.
Doncs NTT és una empresa que s'ha sabut reinventar al llarg del segle, dels anys i de les dècades, porta més de 100 anys, i té diverses potes, si un dia parlem amb detall, perquè això ens duria molta estona, però té diverses potes.
Un parèntesi, mentre vas, anem al punt, perquè el procés és un procés llarg, i és interessant que com a mínim els oients tinguin una idea del que suposa doncs això, trobar un partner, vendre l'empresa, amb un procés llarg.
No, un momentet, a part que els últims 3 anys hagueu fet un pla estratègic i tot això, jo el que voldria dir, a veure, una cosa, sí.
Quina por.
Ara fa 18 anys, jo tenia un alumne, vale? Flipat.
Fa més de 18,
Fa més de 18.
Fa bastant més de 18.
O 18 o 19.
L'1 d'agost cap si de fa 18. O sigui, exacte. Que això que tu dius anava a fer 21, una cosa
no,
així.
No, però quan vas fundar Capsid encara era l'últim any.
No. Quan vaig agafar el domini de Capsid, uh-huh, era alumne teu, però quan vaig fundar Capsid ja no.
Vale.
Sí, que sí,
tenies el domini.
Tenia el domini abans.
No tenies el domini, doncs fa 20 anys.
Però sí. Digues la veritat, el vas comprar per un tema farmacèutic.
No, en absolut. El vaig comprar per tenir una marca de tecnologia.
Sí, et volia contar la marca i em va vindre amb la història aquella de la pel·lícula exterior.
A veure, i tu què vas pensar, Marc? Dic, que és collonada.
No, el tio anava com una moto i a més a més es fotia un RP en Perl i tal, un comerç electrònic en Perl, l'obrut i tal, però començar un paio solet, dormint de pressa, estudiant, pencant com un cabró, ell solet, i al cap de 20 anys agafa i et compra un dels grups industrials més potents del món. O sigui, això és realment acollonant i és una història d'èxit. És una història d'èxit. Jo l'he anat veient durant aquests 20 anys i mica en mica vas veient que cada vegada és més gros el que tenen, que més gent, més important, clients més... impressionant.
Gros i sòlid.
No, exacte.
Perquè la solidesa jo crec que aquí és una de les claus.
No ha sigut un creixement de fum, ha sigut mica en mica, un creixement continuat i un treball ben fet.
Sempre dic que hem tingut una sort i una desgràcia al mateix temps. No? Els 8 primers anys d'empresa no vam tenir força comercial ni de màrqueting, sinó que anàvem fent perquè teníem prou feina i teníem un client que era NTT i per tant tanquem un cercle que ens donava els 70 i escaig de facturació. Això després amb els anys canviaria, ja haguem tornat una mica als orígens. No? Mm-hmm. Però...
És com la fàbrica de croquetes i Mercadona. Sabeu que les croquetes a Espanya només les fabrica una gran empresa i el 70% de la seva producció...
Són tres, però una té...
Mercadona...
Una té com el 70% del mercat.
I la majoria de restaurants que diuen que fan croquetes casolanes són d'aquesta marca.
Sí, però això es pot saber si són industrials. Si estan per un costat xafades amb ratlletes molt suaus, sí? Són industrials, perquè quan cauen a garreixa que es transporta, queden xafades i ratlles marcades.
Que bo. Mira,
bàsicament,
fan formes diferents,
perdó.
Però
si
aquesta part ja sempre...
Si són botorudes, no són industrials.
No, perquè els fan botorudes.
Els fan botorudes.
Les fan botorudes expressament.
Però sempre hi ha un costat que té ratlletes de garreixa.
Ha de tindre les marques dels dits per agafar-les allò.
No, però això també es pot imitar. Ara, la reixeta...
I reixeta cau i...
Pensava que amb el sabor n'hi havia prou per saber això.
No. N'hi ha de molt ben fetes. No. Mm. Bueno, tornant al tema. Sí. No? Hem tingut una sort i una desgràcia. No hem tingut comercials durant els 8 primers anys, ni màrqueting.
Ara també tens desgràcia, que em tens a mi.
Ara tinc desgràcia que tinc comercials, però...
Estem nosaltres a l'equip de comercial nostre, que... Bueno.
Sí, bueno, i... Bueno, no faré comentaris.
Exacte.
No.
No puc.
Això... Bueno, sí, m'he d'animar més. Això ha sigut una desgràcia, perquè podríem haver crescut més de pressa, segurament. La sort és que ens ha permès cuinar a foc lent les bases de l'empresa. I això, no? I això vol dir que hem pogut fer unes bases molt sòlides, una estructura molt sòlida sota que permeti escalar. Aleshores, potser haguéssim crescut més ràpid i abans, però segurament els fonaments haguessin tremolat més, no? I això ens ha permès fer una base molt sòlida i que ha funcionat bé, que ha provat que aguanta el creixement. I això és una de les coses que, òbviament, s'han valorat al llarg d'aquest procés. No? I tornant a NTT, que NTT pues, és una bèstia del grup industrial, de Nippon Telecom, o sigui, la telefònica japonesa,
esperit...
que té inversions sí, brutals sí, i participació, és la propietària de Dimension Data, per exemple, NTT Data, que és una de les branques, és la propietària d'Everis, per exemple, que és coneguda, però de moltes més coses.
Per ser Antoni Ferrer és cosí nostre.
Fan, fan investigació en temes de fotònica, per tecnologia de fibra òptica, de tot. És un dels primers proveïdors de data centers a nivell mundial.
Com tothom sap, el lloc a Japó on s'investigava en fotònica és on es va inventar el Mazinger Z. Sí o no?
Ai, és el teu rol, Marc. Sí. M'encanta, és el rol del Marc. Una cosa, ahir ho vas dir o l'altre dia ho deies i jo em sorprenia perquè... no és com les empreses darrerament les veiem. Diu, NTT és una empresa japonesa i la tradició del Japó és que les empreses durin més de 100 anys.
És que durin per sempre.
Per sempre. I això canvia molt, però molt, la forma i la manera d'entendre el que és una corporació. No?
Sí, clar, totalment. De fet, en el procés ens hem trobat sí, quan iniciem aquest procés, el procés competitiu per buscar el soci...
Que fa més d'un any i mig.
Gener 2018, desembre 17, més o menys. Vale. Sí, estàvem rebent moltes trucades d'interès ja, de fondos d'inversió, d'altres empreses que volien comprar.
Vosaltres com ho feu? Agafeu algun dia i diu, escolta, que això poseu un cartell?
Sí, mira, nosaltres el que inicialment el que fèiem és, a mesura que es anava costant gent, en els últims 4 anys cada cop ha sigut un increixent de trucades d'interès, fins a arribar a un punt que cada setmana teníem 2-3 trucades d'interès de persones que volien comprar o entrar a l'accionariat.
I tu tens una empresa oberta i la gent et truca i dius,
sí, és molt divertit, els correus de gent de Manei al principi els tires tots, semblen spam. Sí, semblen els correus del príncep nigerià, perquè tu reps un correu d'un fulano que a vegades t'envia des de adreça@mi.com i barbaritats així, saps? O de iCloud o que sigui.
Està bé.
Sí, sí. No, està bé, no, perquè és un correu corporatiu, se suposa. Que a vegades té imatges de firma que no carreguen, històries d'aquestes, diguem, tu, que jo porto un fons d'inversió de no sé quants bilions i tal, i entrem en tecnologia i ho volem comprar. I dius, quina merda és aquesta, no?
Ves a cagar.
Clar, quan llences 3 vegades el mateix correu i al final te't truca i diu, tu, desgraciat, què passa aquí?
Agafa'm el telèfon.
Ah, hòstia, que era de veritat, no?
És de veritat? No ets un príncep nigerià?
Clar, no?
Que bo.
Això és molt divertit. Amb alguns passa això. Nosaltres, la política que jo sempre he seguit és que quan venia algú jo sempre escoltava, perquè com a mínim aprens alguna cosa, t'enteres de com està el mercat...
O et rius una mica.
És interessant, no? Conèixer gent sempre va bé. Arriba un punt en el novembre del 17 que diguem, tu, hem fet el que deia el pla estratègic que havíem de fer per 5 anys, ens falta l'última part que és escalar globalment. No ho hem fet tot, però sabem que durant aquest any ho hem de poder fer el que ens falta... I ens caldrà múscul, perquè si no, no arribem, no tenim capacitat per fer una inversió així. I aquí és quan diguem, anem a buscar el soci. I això com es fa? Doncs hi ha dues maneres de fer-ho, bàsicament. Una és ser reactiu i quan vingui algú parles i si sona la flauta bé, però no és la millor, perquè això no garanteix que et trobis el millor soci. No. O sigui, això, si se'm permet el comentari, potser una mica masclista, però és com anar a la discoteca i el primer que se t'acosti, pues, te'n vas al llit. La manera,
ara
en la opinió,
bona... ara hi ha el Tinder.
No, sí. La manera bona de fer-ho és com Tinder.
Aquesta, que no t'has de moure de casa.
No, però la manera bona de fer-ho... Sí, sí, t'has de moure, no? Perquè penso que va per geolocalització i tal. La manera bona de fer-ho és com el Tinder, no? És a dir, obres un procés competitiu, que es diu, busca gent especialista en fer aquestes coses, que en saben... Que
sí, hi ha gent que es dedica a fer això.
Hi ha gent, brokers de M&A, M&A és fusions i adquisicions, mergers and acquisitions, M&A pels amics, i hi ha brokers de M&A, hi ha agències de M&A.
En castellà, alcahuetes.
Alcahuetes. Sí, ja. Bueno, celestines,
però,
no?
Celestines, però en el sentit empresarial, eh?
Aleshores, jo això com ho explicava en els companys de l'empresa, és que això és com el Tinder, no? Vas buscant, convides a molta gent tot primer, eh? D'aquí fas una selecció, els envies un teaser sec, que es diu, no? Un document sense dir noms d'empresa, on dius aquest és el perfil, si esteu interessats. Si estan interessats, els envio una mica més d'informació, encara cega. I si estan interessats encara, els que segueixin interessats i que es veu que tenen que són serios, perquè també se'ls demana informació amb ells, a partir d'aquí ja es firmen acords de confidencialitat i s'envia informació més detallada. I amb aquests se'ls explica, a tots se'ls explica, és un procés competitiu, això té credibilitat perquè no ho dius tu, ho diu uns que es dediquen a fer aquestes coses, i per tant quan diuen jo soc un broker de Manei, he portat ventes abans i ara porto aquesta, i, doncs,
és el mateix que agafar i vendre un quadro en el carrer o anar a una casa de subhastes.
És exactament el mateix. I llavors et quedes amb uns quants, amb els que ja entraràs en més detall, i a cada fase n'aniràs eliminant, fins a arribar a un punt que tens una shortlist. Aquesta shortlist presentaran carta d'intencions, si els interessa, un ALOI, una letter of intent, on es descriu més o menys quin interès tenen, quina valoració, quines condicions de projecte, i amb algun d'aquests firmes, i entres normalment ja en negociació exclusiva, perquè un cop has arribat aquí, el que et diuen és sí, però te'n vas al llit amb mi, amb l'altre no.
Yeah.
Aleshores, anem a mirar si ens casem.
Tonteries justes. Clar, ara no pots anar fent
el tastollet. Ara no pots negociar en paral·lel.
Pot fracassar, el procés, i aleshores començaries amb el següent.
Correcte,
sí,
no. però si anem per casar-nos, deixem de fer tonteries.
Exacte.
No? I aquí ja m'expliques en detall, miro en detall com està, tu miraràs en detall la meva talla de calçotets també, i mirem si encaixem, i si ens entenem, això arribarà amb un contracte. A vegades, depèn, pot haver-hi un term sheet previ, que és les condicions bàsiques del contracte, i això acaba arribant amb un SPA i amb un Shares Purchase Agreement, un acord de compra d'accions, que pot ser per una part o per tot, en el nostre cas ha sigut pel 100%, i vas al notari, firmes, i comença la nova etapa.
Però això que ho he explicat en 6 minuts...
Són 2 anys.
Són gairebé 2 anys.
Gairebé. Sí, són 6 mesos de negociació exclusiva, l'etapa final sola. I 12-14 mesos de procés competitiu.
Quan parlem de negociació, quantes hores a la setmana es dedica?
Totes.
Totes.
O sigui, aquí hi havia un equip de 2 persones de broker de Manei especialistes que amb ells els hi ocupa més temps a l'etapa inicial fins que arribes a firmar la part d'exclusivitat, i quan entres en exclusivitat la seva dedicació al principi és forta però va baixant, i la participació dels advocats va pujant perquè clar, ja estàs negociant un contracte amb la intenció de firmar, no? I aquí hi ha responsabilitats, garanties, hi ha moltes històries. I després entres els advocats a negociar. El tema és que és un equip de 2 persones, en el nostre cas, de brokers de Manei, un despatx d'advocats especialista per part nostra, on hi havia doncs, el cap del projecte, el cap del despatx, em penso que un parell d'assistants, un altre soci implicat, un altre soci especialista en IP, els 2 assistants del soci d'IP, o sigui, un equip de 7-8 advocats, si no me'n voldria deixar cap, no, el nostre corporatiu, uns 9 advocats, amb diferents especialitats, i després hi ha d'haver algú de la companyia, i aquest és algú de la companyia, pues, en aquest cas era jo, que és qui liderava per capsi del procés, i la nostra CFO, la Tània, que coneixeu, per la part de... Bueno, i la Cristina també de finances, per tota la part de due diligence, però és que quan entres en exclusives, entres amb due diligence, que és una auditoria detallada, però és que hi ha due diligence financera, hi ha due diligence comercial, hi ha due diligence de propietat intel·lectual, hi ha due diligence operativa... Ja, vull dir, és una cosa sèria.
O sigui, agafar una lupa molt grossa i mirar-s'ho tot.
I mirar-s'ho tot amb detall. Exacte. I registrar-ho tot. I assegurar-se que s'entén. I si algú no quadra, i això per què? No? I clar, el procés dura temps. I per tant, si han canviat les coses en aquest temps, doncs, això per què ha canviat? I ha canviat per bé o per malament? No? Mirar tot això. Per tant, és molta gent amb una dedicació altíssima. En el meu cas, els primers 3 mesos del procés van ser dedicats exclusivament pràcticament a això, 90% del meu temps, i els 6 mesos d'exclusiva et diria que 99% del meu temps de dilluns a diumenge dedicat a això.
De dilluns a diumenge?
Sí.
Ara quan...
A més, és això, vull dir, hi ha una diferència horària, cada missatge que passa entre advocats que després s'ha de completar amb el client i consensuar i tornar i el mateix, vol dir que perds 4 dies cada cop que vas i tornes, no?
Telèfon de punta pala, tot fent fum sí. I tal. Ara que Capside no és de... Ja no és una empresa, diguéssim, catalana. És una empresa a Catalunya, però el capital és de NTD. Quina implicació tindrà? El creixement de Capside seguirà sent aquí a Catalunya? Començar a sortir bolets capsidenys pels puestos?
Bé,
Oficina a Tòquio?
El capital, com tu dius, ara vindrà de fora. No? Per molt que la subsidiària que ens adquireix té el headquarters entre Londres i Barcelona, però el que perseguim és créixer globalment. Per tant, entre Barcelona i Madrid, que és on tenim més presència, no? D'enginyeria, especialment a Barcelona, és on ha de seguir creixent principalment, ja havíem començat a créixer en personal full remote a diferents llocs. Tenim gent a Lisboa, tenim gent a Londres però en remote, tenim gent a Canàries, a Granada també.
A Granada, no sé, a Màlaga també.
A Màlaga també, per molts llocs. No, van creixent.
Però tècnics o...
Tècnics, els full remote són purament tècnics d'operacions. Aleshores, és continuar creixent això i, òbviament, la tendència a mig i llarg plaç, això no vindrà per demà, perquè no hi ha tanta persona al mercat, desgraciadament, i perquè no és ràpid, de fer és acabar muntant un follow the sun. És a dir, que cobrim les 24 hores, no amb guàrdia, sinó de treball real en horari normal per cadascú. I, per tant, això requereix mínim 3 zones horàries, idealment 4, amb una bona coordinació del handover, del traspàs de, entre zones i de més, però aquesta és la intenció que tenim a mig
i possiblement amb localitzacions geogràfiques diferents.
No, no, clar, dic, necessites 4 per fer-ho bé són 4 localitzacions geogràfiques.
Ja, perquè ha d'haver-hi com una ja, doncs, interpolació.
Clar, aleshores, normalment...
No pots fer 3 torns separats.
Amb 3 zones es pot fer, però requereix tenir 2 torns a cada zona o 3 torns a cada zona, i els seus són 4 zones o més. I això és el pla a llarg plaç, l'horitzó a llarg. I en el camí anirem veient com els bolets capsidents que dius aniran, els bolets capsoides aniran apareixent per diferents llocs del món. A Londres creixerà, suposo, per tota Europa i també per Àsia i Amèrica, sí.
Creus als Estats Units que teniu...
Sí, sí, Àsia i Amèrica, tot arreu.
Amèrica també.
Sí, sí, perquè té una presència forta també allà.
Aquest exemple de Capside, que jo t'agraeixo molt, Josep, que ho hagis fet, perquè ell en parlarà en un altre podcast d'una persona que també...
El d'en Fran Carreras?
Sí, el Masterminds d'en Fran Carreras, el gravem demà dimecres, no?
Va venir Zetatesters, en Fran.
Ah, sí? Doncs el gravem... No escolto Zetatesters, ho sento. El gravem demà al matí i no sé quan sortirà.
Doncs això ha sigut una avançada, una explicació avançada i a més pot ser molt interessant per molta gent que estigui o en una empresa o que tingui una empresa i que ens escolti. Has fet així, ho has dit una mica de passada i que era el segon tema pel qual era interessant que avui estiguessis aquí. Mossega la Poma, ja tenim un patrocinador japonès,
Imagina't,
de retruc. Doncs no, has parlat de la capacitació, de lo difícil que és trobar gent, que encara no hi ha gent, és un tema conegut i reconegut, sobretot amb especialització de cloud. No?
Sí.
Tenim oients que estan estudiant la carrera, que estan acabant la carrera o que han acabat fa molt poc. I jo he vist, i ens ho trobem en els processos de selecció de personal i en l'onboarding, que molt poca gent està centrada, hi ha molta gent com molt despistada. No? I això tu ja has donat moltes voltes. Sí. I estaria molt bé que donessis consells pràctics reals de cap a on haurien d'enfocar la gent la formació o la seva orientació.
Es pot explicar per què no hi ha gent? Perquè jo quan parlo amb el meu pare d'això no ho entén. Diu, però com pot ser que no hi hagi gent?
És molt fàcil, és molt fàcil. La demanda i l'oferta creixen a ritmes diferents. Si diem que podem tenir cotxes que no contaminin, que durin més, que tinguin molt menys desgast, que siguin més eficients, que més siguin còmodes i puguis fer més quilòmetres perquè van quasi sols... I preguntem, no pensem en el preu del cotxe ara mateix, no pensem en el que costa un Tesla S P100D, no pensem en això, sense preu.
Quan parlem d'Apple tampoc pensem en el preu, després.
Bueno. No. Depèn de pel que sigui.
Escolta, jo necessito una ratlladora de formatge perquè tinc un parmesano d'aquests de 30 quilos a casa que el tinc que ratllar.
És una ratlladora de formatge amb rodes. Però...
Sí.
Doncs si diem això, i quanta gent vol aquest cotxe, molta gent aixecarà la mà, no?
Sí.
Però...
Póngame dos.
Clar, quan tardem a produir aquests cotxes? Per tant, el cost, o sigui, la velocitat que creix la demanda és molt més alta que la velocitat que creix l'oferta, necessàriament. Si a més a més resulta que aquest cotxe haguem de fer més o menys personalitzat cada vegada o requereix que els enginyers es posin a pensar cada vegada en el disseny, imagina't. I bàsicament és això. I el skill gap que hi ha, la falta de talent format... perquè normalment es diu falta de talent i jo diria falta de talent format, realment el que representa és que hi ha una sèrie d'avantatges que ens dona el cloud computing, que cada cop més i més i més empreses diuen jo vull, però a formar la gent en què tingui aquests coneixements no és igual de ràpid que dir jo vull, que tardes un minut.
I no les empreses startups, e-commerce... No. Perquè això passava fa 3 anys o 4. Sí. Ara no, ara tot Cristo, les més tradicionals que et puguis tirar la cara ja estan en el procés o ja
Clar,
estan dins.
De fet, hi ha una cosa que tu m'has sentit en alguna xerrada, no? De posar Airbnb i preguntar quin sector està. Jo discrepo que Airbnb sigui una tecnològica. No ho és.
Clar que no.
No ho és una empresa d'acomodació. Que no té real estate, vale, sí. Molt bé, té un model de negoci diferent. Però és una empresa que el que ven són pernoctes. Intensiva en tecnologia, sí. Netflix és una tecnològica? No.
És entreteniment.
És entreteniment.
I contingut.
I contingut, jo que vulguis, però no és una tecnològica. Amb un ús intensiu i molt ben fet de tecnologia? Sí. Com si anem 150 anys enrere, hi havia empreses amb un ús intensiu d'electricitat o generant electricitat i altres anant amb vapor. Bé, doncs és exactament això, que tenim és un canvi i totes les empreses volen utilitzar la tecnologia que hi ha ara per ser més eficients. I aniran vinguent, cloud està en dia 1 encara, la penetració que té de mercat és molt baixa, el public cloud, però està creixent molt, molt ràpid. Més ràpid del que podem formar gent. I per això ja, per això falta gent, així de simple.
Què li aconselles a la gent? Perquè clar, la gent, clar, ton pare, com s'ho mira ell? Home, hi ha molta gent que acaba la carrera d'informàtica, però és que no saben un lluç. Per exemple, tu.
Gràcies.
Això ha sigut un cop molt baix. Que ni...
Perdona, que et trec el ganivet d'aquí sí. L'esquena.
Magma, ni jo et foto aquests, aquests cops
Tomàs,
baixos.
Avui...
Avui... Sí. I això que avui m'ha portat...
Després hi hauràs de fer mimitos o alguna cosa.
M'ha portat el cafè llet.
No...
Jo boicotejaria a la gravació i aniria a posar la mà.
Fa...
Un soroll de porquet quan parla.
Saps què ho fa? Saps què ho fa, el cabron? Es posa coses després.
Quan tinc una mica de temps lliure, sí.
No, fora bromes. Sí que és veritat que quan la gent surt de la carrera té uns coneixements bàsics generals, però no, gent que surt de la carrera no seria mai seleccionada per nosaltres, per cap si bé.
Home, no ho diria així, no.
O molt difícilment.
No, ja estic d'acord amb això, Tomàs.
D'acord, però molt difícilment amb l'estàndard, si no s'ha preocupat de buscar altres coses, no té altres interessos.
Veure, una cosa...
És que jo, hi ha un gap molt gran i m'agradaria que ell expliqués...
Discrepo d'això que dius. No és que no seria mai contractada, i tant que sí. Coi, tenim en Magma. Bueno, això és una obra social, però...
Estic a punt d'abandonar el programa.
Bromes a part.
Molt mala gent, eh?
Tenim en Magma i n'hem tingut d'altres, i el que passa...
No, i becaris que porten... Bueno, becaris,
sí,
gent que està...
Gent que ha començat de becari i
que s'ha incorporat a l'empresa.
Clar, sí. Perquè l'objectiu nostre dels becaris és que s'incorporin, no és tenir mà d'obra barata, sinó que tinguin una etapa de formació i s'incorporin. El que passa és que la capacitat que tens d'incorporar gent molt júnior o rookie és un factor de la gent sènior que tens. Si tens més sèniors, pots incorporar més júniors, però està totalment limitat pels sèniors que tens i per la càrrega que tenen aquests sèniors.
Sí, perquè si no, perquè no poden treballar...
El que no pots fer és fotre júniors i deixar-los abandonats. Totalment. Què esperes que en surti d'allà? Per tant,
que per cert
no
és el que fan amb moltes empreses.
Sí, però és un model diferent.
Ho hem vist.
Nosaltres no anem a buscar mà d'obra barata en els júniors, anem a buscar una cantera. Per tant, necessites que els acompanyi i els ha d'acompanyar gent sènior i aquesta gent sènior ha de tenir el temps d'acompanyar-los. Per tant, no és que és difícil que els contractem, en absolut. En absolut, hem d'incrementar la cantera. Però per fer això hem d'incrementar els sèniors també.
Mira, hi ha diverses coses. Jo, per exemple, quan estava acabant la carrera vaig estar un mes de prova amb una empresa que em van dir, molt bé, s'ha de fer una cosa, s'havia de fer una cosa, i em van dir, fes això. I em van deixar un mes i ho vaig fer, em van donar tots els manuals, era un solution provider de Microsoft i tenien totes les manuals, vaig muntar tot, a més ho tenia que fotre contra el servidor de producció, amb la qual cosa, quan jo fotia algun reset, em trucava a tothom que acaba amb mi, però vaig estar tot un mes pencant jo sol. Clar, al final del mes vaig dir, he après moltíssim, adéu me'n vaig, perquè és que ho he après jo sol tot, no hi ha hagut ningú amb mi en tot el mes. Llavors, el tema que ha d'entendre, doncs, Miquel Àngel i qualsevol persona que estigui estudiant i en una facultat aquí a Catalunya i a Espanya i segurament a Europa, bàsicament el que passa és que a la universitat, i a més a una universitat tècnica, el que es donen són les bases i estudiem la teoria. No podem, és impossible... que agafem i expliquem les tecnologies que s'estan utilitzant a l'empresa.
Es donen les eines per aprendre.
Exacte.
Es donen les eines per aprendre. I al tant, són molt importants. Una cosa que sobta a vegades a gent quan l'entrevistem a Càpside és el foc que posem en el coneixement de base. No, però això perquè vull saber, hi ha funcions que m'ho fan. No, no. És que necessito que sàpigues pensar algorítmicament. Necessito que tinguis les eines per pensar, no que repeteixis receptes com un mico. Perquè per això agafo micos. M'entens? Per tant, a la universitat són les eines per aprendre. El que cal després és certs coneixements de computació distribuïda, en la part bàsica, que és la base del cloud, del public cloud, i llavors específics de public cloud. Però més igual d'important que això, anem-ho dir així, són les soft skills. És a dir, les aptituds es poden adquirir. L'actitud a certes edats ja no la canvies. I això és molt important, perquè el que també ens trobem en els últims temps... són moltes persones, candidats, que canvien cada 3 mesos de feina. per 1.000 euros més o perquè els donen un títol que diu que és arquitecte sense tenir el coneixement o el que sigui.
Un mòbil nou.
O un mòbil nou o ara un patinet o el que sigui. No, això és real.
El patinet molt millor comprar-lo amb afiliats a Mossega la Poma.
Infinitament. I el mòbil també.
I el mòbil també. I el Reflex. Jo he comprat una Reflex aquesta setmana amb els afiliats.
Tinc una cosa d'afiliats que després explicaré perquè Mosseguis cada vegada ens sorpreneu més. Bueno, segueix.
No, però aleshores és molt important, jo crec també entendre que a etapes inicials de la carrera t'has de construir un bagatge, una carrera sòlida. I està molt bé que si no estàs a gust marxis, només faltaria, però que no, el que jo crec que no és raonable és que a 3 mesos canvia. Pretendre que en 3 mesos has après tot el que podies en una empresa, ha de ser molt dolenta l'empresa, molt, perquè en 3 mesos ni tan sols hagis aterrat com per aprendre tot el que pots aprendre,
que
et aprendre
sol,
allà.
Que et deixin sol en un despatx.
Clar, que et deixin abandonat.
Exacte.
Però si no, jo crec que també és important que la gent que surt ara de la universitat aprenguin a tenir certa paciència a construir una carrera.
De fet,
i no estic, fixa que no parlo de salari, no estic parlant de pagar més o menys,
de fet,
que ningú malinterpreti aquí.
Quan hi ha ofertes de treball, moltes vegades es diu es demana 2 anys d'experiència, perquè quan estàs mirant currículums, quan veus que hi ha gent que aquesta de un mes aquí, dius,
bueno, no m'interessaràs. Jo he vist ofertes, han arribat ofertes amb dient 15 anys d'experiència en el cloud. 15.
No, candidats vols dir.
No,
ofertes. Ah, demanar això.
Bueno, molt bé, sí, per aquest cas vol dir que no ho saps, però com a mínim, si tu estàs fent una selecció personal, alguna persona que no ha estat més de 2 anys en un lloc...
Sí, si tu tens una persona que en 3 anys ha canviat 10 cops de feina, que això jo ho he vist, i més d'un,
ja no vols fitxar.
I és veritat que si t'expliquen el cas, pot tenir una explicació a cada cas. Però l'experiència ens diu, i a cap si hem vist molts candidats, jo personalment he entrevistat més de 1.000, vaig fer els números un dia, l'experiència ens diu que algú que té aquest patró de comportament repetirà aquest patró, en la immensa majoria de casos. Per tant, ja no t'arrisques, perquè s'has de fer una inversió important per formar-lo en aquestes tecnologies, que certifiqui i demés. Per no tenir cap recuperació d'aquesta inversió, doncs ja no ho fas.
No,
però
i
al final
més,
som negocis.
I a més,
Llavors vol dir que el nostre sector està com una bombolla, perquè sí que tinc certs amics que només sortir d'aquí, doncs els hi paguen un paston, els hi regalen no sé què... i al cap de, si és veritat, d'un any me'n vaig amb l'altre, perquè és com els bancs, abans regalem la tele,
si és un any encara.
Sí, hi ha una certa bombolla sobre tota la part de producte, hi ha molta inversió, perquè us feu una idea, l'últim informe que he llegit de la situació del private equity, de fons d'inversió, que és de tancament del 18, l'informe de Q del 19 no m'he llegit encara, i el capital disponible, o sigui, capital no invertit en mans de fondos de private equity, que és un tipus de fons d'inversió, entre Europa i Estats Units, capital no invertit en mans de private equity, és a dir, capital que fondos d'inversió no han invertit i la seva funció i obligació és invertir. No volen tenir capital no invertit. El tancament del 18 era 4 bilions, bilions dels d'aquí, 4 trilions,
Dels americans.
4 i 12 zeros. No, 4 milions de milions. 4 bilions d'aquí, 4 per 10 a 12.
Això és el que es diu molts duros.
És 4 vegades el PIB d'Espanya.
Visca.
Disponible per invertir. Aleshores, jo en aquest procés m'he sentat amb alguns fondos d'inversió, diguéssim, dels grans a nivell mundial, del top 10. De fet, del top 10 penso que tots. I algun d'ells em deia, és que invertim pel fear of missing out, perquè por de quedar fora. Com que ens sobra la pasta, perquè és una commodity, perquè portem des del 2007 fabricant bitlletets i amb els tipus tirats, fotem pasta tot i alguna cosa, o sigui, ho llencem tot a la paret i a veure què s'enganxa, no? Doncs fotem pasta tot i algú ens pagarà la festa. I això genera unes dinàmiques molt, molt tristes a vegades. Genera...
Perquè quan hi ha coses que agafen i generen... Clar, inverteixes en un Google o inverteixes en una empresa d'aquestes que després es multipliquen per 1.000 o per 10.000, et justifica fer moltes cagades.
Però quants Googles hi ha? És que no...
Clar, però l'expectativa que repeteixi.
I amb quin procés i amb quina seriositat fas la tria?
Sí, bàsicament el ratio és calculem que un 40% de les inversions ho perdrem tot.
Tot,
veus i esquelles. Que un 30-40% no hi perdrem, o sigui, estarà més o menys que hi perdem poc i guanyem poc, i el 20% restant ens paga la festa.
80-20, més o menys.
Exacte, el 80-20.
Tornem a la part de formació. Estàvem explicant una mica a la gent quin consell els hi donaries, com haurien de completar la gent que acaba la carrera, com ho veus tu que haurien de traçar aquesta projecció professional?
Clar,
depèn del punt de vista formatiu.
Depèn de què vulguin fer. Escombrant cap a casa.
Escombrant cap a casa,
escombrant sí. Cap a casa, doncs s'haurien de formar en les tecnologies d'Amazon, de Microsoft i d'Amazon Web Services, de Microsoft Azure i de Google Cloud Platform, si no totes, que triïn el verí que més els agradi, no? El líder del mercat ara mateix és Amazon, seguit per Microsoft Azure. Hi ha coses que estan millors a Microsoft, coses que estan millors a Amazon.
Perdona una cosa, aquest cap de setmana es veu que hi havia hagut una caiguda bestial dels serveis de Google als Estats Units, oi?
Però eren serveis SaaS, si no
recordo malament. Si no recordo malament, G Suite i tot això, sí. Doncs trieu el verí que us agradi més, però guanyar coneixement en una d'aquestes plataformes. No? Totes tenen documentació suficient per aprendre pel teu compte i material suficient.
Jo crec que és
suficient.
Excessiva. Ara entres per allà dir, ja de tot, per on collons començar?
Si estan traient 1.500 novetats per any, o sigui, entre nous serveis o modificacions significatives de serveis,
és
impossible
dius,
seguir el ritme.
Per on collons començar? Bueno, només hi ha una manera de començar, has de seguir en Ciberado.
Exacte. Segueix en Ciberado a Twitter, segueix a Capsida, que fem un piló de formació gratuïta, de workshops i demés, molta.
El Xavi
esteu convidats.
Fa un moment amb el cap, sí, perquè bé, amb molts workshops, araus i coses.
Sí, vaig estar algun, m'he apuntat un altre.
Sigues sincer, Xavi, de l'1 al 10, quin nivell d'aprofitament li dones a les que assisteixes que fem nosaltres?
No, són bastant de hands-on, de posar-te, t'has de portar el portàtil i estàs 2 hores rascant.
No.
És quan s'aprèn, bàsicament, rascant.
Ara que dius això, em sorprèn quan visito clients, que jo els dic que vinguin, que es connectin en el Twitter de Capside, que fem un munt d'això, que treguin temps i que vinguin, que una tarda s'aprèn moltíssim i a més hi ha coses superdivertides amb IoT, amb moltíssimes històries, i em diuen que no tenen temps, s'ho prenen com si fos una carxofada i em fa ràbia perquè jo sé que de lo més important que estem aprenent tots cada dia, transformat i explicat de manera divertida perquè es fa un esforç de la hòstia per fer-ho divertit, són aquestes sessions de les tardes o del...
Sí, el que passa és que hi ha una saturació enorme a Barcelona, ja, a Londres, ni parlem, de meetups i històries d'aquestes, i que n'hi ha molts que tenen un... N'hi ha molts de bons, no vull dir que només siguin bons els nostres, hi ha moltes carxofades, i també n'hi ha molts que són, bàsicament, vine que et venga el meu llibre, camuflat. Clar, nosaltres, si tu, Xavi, has estat en els nostres, hauràs vist que a la majoria ni parlem de Capsida, ni diem qui és Capsida ni res, no?
No, o sigui, de fet vaig anar els últim que vaig anar em sembla que era directament amb Docker i ja saps que Docker és la tecnologia de deployment de contenidors al núvol, i em sembla que m'ha apuntat a un de Kubernetes d'aquí res, em sembla que és la setmana vinent.
Amb Israel.
Sí, i no, el que poseu bàsicament és el joc i la cervesa, que després
sobretot la cervesa és molt important, important. Doncs això, és un altre consell, apunteu-vos, ara és un bon moment, que ara que som una companyia nipona, heu de mirar-vos al Twitter de Capsida i apuntar-vos a totes les...
Sí, deixem dir una cosa, perquè insistim en la companyia nipona, no, és veritat, i amb molta i con orgullo i onda satisfacció, no? amb molta il·lusió.
Profunda satisfacció,
no? I amb il·lusió. Però dit això, Capsida continua com a entitat legal separada, continua el mateix management a Capsida, continuo jo sent el CEO, per desgràcia d'alguns dels aquí presents.
Sí.
Per sort d'alguns dels aquí presents, l'Àlvaro continua sent el director executiu.
Ah, mira, us explicaré una anècdota interna que la puc explicar perquè és graciosa i no desvello res. La setmana passada em va tocar estar a Madrid fent una història de saps, coses de... Jo tinc aquest passat que no em trauré mai de sobre. I...
Aquests dies a Barcelona també estan fent coses de saps.
Sí, demà faré jo una història a Madrid. Doncs vàrem estar en un lloc, vam tornar a l'oficina, just era el dia de la notícia interna, encara no s'havia fet, no s'havia difosc perquè va ser divendres, però clar, internament ja ho sabíem, i hòstia, tornàvem a l'Àlvaro, que és el responsable...
Ara és el director executiu, fa temps ja. Ell porta tot el dia a dia, en el moment en què vam obrir a Londres, poc després, vam decidir que ell portaria tot el dia a dia i jo m'ocupava de l'expansió internacional i de... i del corporate development, de buscar aquest soci per fer el creixement. No?
A Madrid hi ha unes 15 persones, 10-15 persones.
15 més, o així.
15. Doncs obre l'oficina de Madrid, tornàvem d'aquest esdeveniment tots dos junts, i quan s'obre veig tota la plantilla de Madrid, totes en fila índia, i en fila, pues així comencen, domo arigato.
Oh,
encara m'estic pixant. Vull dir, sí, perquè no s'ho esperava. Va ser obrir la porta i se'ls troba tots allà.
I encara, massa.
Sí, i encara el tema dient muy mal, has bajado la cabeza muy mal. Perquè hi ha tota una història.
Sí, hi ha tota una història de,
els angles,
de l'angle que has de tenir. El tema és demostrar respecte. Aleshores, tu pots demostrar respecte per posició social o per jerarquia professional. Pots demostrar respecte posant-te per sota l'altre o posant l'altre per sobre teu, que és diferent, perquè en un cas tu et rebaixes com un senyal d'humilitat i l'altre el que fas és ensalzar, no?, en l'altre, però no rebaixar-te tu. Hi ha tota una pel·lícula aquí. Mm-hmm.
Molt bé, doncs si us sembla deixem aquí, és aquesta primera part. Jo agraeixo molt, no és fàcil. Mira, fins ara això era impossible que hagués passat, aquesta explicació que ens ha donat en Josep com ha passat. Volies acabar de comentar alguna cosa, Josep?
No.
Marc, tu li vols acabar de preguntar alguna cosa?
No. Ja m'he explicat moltes coses dinant i...
No, jo crec que
coses que no es poden dir tot.
I els mosseguis, més allà que Capsid és patrocinador de Mossega la Poma, òbviament, i per això ens fa molta més il·lusió, a part que els que aquí estem, alguns treballem a l'empresa i encara ens fa part partida doble il·lusió, jo crec que és un exemple molt bo de molta gent que pot agafar-lo com a model, com a mínim perquè sàpiga com és de dur el pedregar si posen a fer coses com aquestes.
Mira, deixa'm dir una cosa, sí. Aquí. Si algú vol muntar una ronda o vol vendre companyia, no estic pensant en ronda o venda per dir em faig ric i me'n vaig, sinó per finançar el creixement, per una segona etapa. Jo crec que el millor consell és que hi posin professionals a muntar la ronda. Costen un dineral, però ho recuperes amb escreix. Perquè són els que fan que hi hagi aquesta competència, aquesta subhasta, no? Que tu deies abans amb els quadres,
és
fer una subhasta.
Tu pots anar a Girona per Sant Narcís a vendre quadres, pots anar a una casa a subhastes i no té res a veure.
I no es tracta del preu, no és una qüestió de diners, és una qüestió de maximitzar el teu objectiu, que pot ser diners o pot ser projecte o pot ser un mix, però ells fixaran quins són els drivers, quins són els objectius i diran, escolta, competim per això. I això és fonamental perquè et permet treure el millor soci d'acord amb el teu objectiu per al teu projecte. Si ho fas tu sol, això és molt difícil perquè no tindràs normalment els contactes al nivell,
ni el coneixement, perquè
no transmetràs la mateixa credibilitat que estan en un procés de competició perquè tu no et dediques a fer això, i a més perdràs una figura importantíssima que un dels experts en M&A, en Xema,
el mediador,
deia,
no?
El tonto útil deia, jo puc trencar la baralla, jo puc tensar la corda fins a patar-la. I després pots venir tu i dir, hòstia, aquest tio és tonto, són uns agressius, s'han passat tres pobles, i arreglar-ho. Si directament és l'empresa qui trenca la baralla amb una negociació, és game over. Això ja està fora. I sembla una tonteria, però una negociació de 6 mesos no és menor.
No.
I són negociacions dures i complexes, amb molts elements, i per tant va molt bé tenir aquesta figura que pugui testejar on està el límit real.
Genial acabar aquesta part amb una cosa que ve directament de l'arte de la guerra, com ha explicat en Josep Ruano. Anem a la Worldwide Developers Conference, que tenim algunes coses per fer de cunyats.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Abans d'entrar al Worldwide Developers Conference, 3 coses molt ràpides. No hem tingut cap nou
mecenes
a la xeta, cosa que em fa estar molt trist. I jo no havia estat
trist.
No. Sí, estic trist. No, estic content perquè són més de 40. Bé, no diré res. No faré comentaris.
És perquè no estiguis trist.
Ja, gràcies. No, suposades content. Afiliats d'Amazon, molt bé. Molta gent ha tingut molts detalls, han comprat moltes coses. I aquí tinc un missatge de servei.
Missatge de servei.
Tinc un missatge de servei. Moltes gràcies a aquell que ha comprat 4 capses de condons amb afiliats.
4?
4.
4.
Cada una
de ells, potser millor que te la plastifiquis. Espera, no?
4 de 24. I cada,
hòstia!
12, 12, 24, 24. Cada una d'elles diferents. I tinc un missatge de servei. ¿Vale?
Sí, sí.
Que escri... Jo ja he fet unes quantes preguntes, necessito que m'escrigui.
Sí, sí,
a condons XXL grans arroba mossegalapoma.cat. Doncs això,
segur que no vols un globus per una festa infantil.
Jo em vaig, perquè dius, hòstia, n'ha comprat un, igual és per vacilar, però si compres 4 caixes de 24, aquí no estàs
vacilant.
4 caixes
de 24?
4 caixes de 24 o 2 de 12 i 2 de 24?
2 de 12 i 2 de 24.
Això són 72.
Sí, sí, sí. Una festa fins a final d'any.
I cada quan repeteix la compra?
No ho sé.
No sé, ara no sé aquí controlarem.
Això s'ha de seguir, eh?
Això s'ha de seguir molt
això
bé.
Això s'ha de seguir. Mm.
Doncs això, a part de tot, moltes gràcies a tots els que heu comprat per afiliats, més enllà de l'anècdota. Anem al Worldwide Developer Conference. Ahir va ser...
Em fa molta por quan fas això.
Sí.
Deixa la pàgina del Logic. Perquè
és un ordinador, fa coses a la vegada.
No, no, és una
com
a, estació...
Com abans
de,
quan
estàs
has parat tot l'àudio.
Sí.
Exacte, no. M'acollona quan fas aquestes coses.
Fa coses com... Ara fa multitasca com l'iPad, amb multifinestra.
No. Quan estàs gravant amb el Logic, la màquina no et fa
abans,
res més.
Abans d'entrar en profunditat amb alguna de les coses que us hagi cridat l'atenció, deixeu-me fer dos reflexions generals de la keynote d'ahir i del que vam presentar. ¿Vale?
El ratllador per més.
No, una, feia temps que la presentació d'ahir és molt diferent de les presentacions normals d'Apple, per diversos motius. Primer, perquè anaven pum, 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 pum. Era un ritme cardíac, sobretot fins que van entrar el que són aparells, el Mac Pro. ¿Vale? Que la destaco com a positiva perquè tenien molta xitxa a dir i era molt difícil.
Sí, hi havia algú que dius que què estan explicant?
No, clar, si s'estan mitja hora per explicar els memojis, no, clar que no tenen temps.
Però ara, ahir no ho van fer així.
Els van ventilant dos minuts.
Ahir el ritme estava molt mesurat. Molt Steve Jobs d'abans, eh? Ahir estava tot molt mesurat. Una cosa. Segona. Fins que va sortir producte, no van parlar de preus. Us veu donar compte que no va parlar de preu de res en absolut? Cosa que és sorprenent, perquè sempre teníem com la referència del preu a primera instància. D'acord? Que ahir no era dia de productes.
Quan van ensenyar la ratlla de formatge, doncs va posar el preu i prou.
L'únic moment.
Tot i que, a veure, quan van agafar i van dir que hi havia la superpantalla fantàstica i que el peu de la pantalla valia $1,000 a part, es va fer un Ramon al públic, tothom
va
dir,
encara va ser pitjor.
La mare que els va parir.
Encara va ser pitjor quan van posar la pantalla en vertical i va dir que era ideal pels developers. Els developers van dir que por aquí.
Va ser molt bo això.
Però sí que és veritat una cosa, i és que durant anys que ens hem queixat tots els usuaris d'Apple de que l'empresa no estava escoltant els usuaris,
sí.
Està bé.
Per primer cop des de fa molt de temps, i no parlo només del Mac Pro, parlo d'altres coses que podem...
Home, han tret moltes coses...
Moltes.
Que el comentari al final era ja era hora.
Sí,
ja era hora de molt.
Mira, a veure, jo t'ho explico.
10 anys després.
Mira, jo, quan vaig fer 8 de bàsica, vaig estar molt tronera, ¿vale? Molt tronera, i em van quedar dues assignatures per setembre. I llavors vaig aprovar l'EGB al setembre. I ma mare, quan li vaig dir, mama, he aprovat, em va dir, mira, fill, no sé si felicitar-te o fotre't dos hòsties. llavors, no sé si felicitar-te o trencar-te la cara, perquè... Llavors, al final és dir, mira, escolta, és que ara pots enxufar disc d'ús USB amb un iPad. No sé si felicitar-los o fotre'ls un clatallot.
Sí, perquè era una cosa que clarament era...
És que ara han trobat una manera efectiva de fer copy-paste amb gestos. No sé si felicitar-los o donar-los un clatallot.
Sí,
o sigui,
sí,
n'hi ha unes quantes que dius, per favor...
I amb coses que la competència ja fa...
Poder no tindre que fer màgia negra per poder descarregar coses en l'iPad. Collons!
Però ahir es va donar... parlo en general, ja sabeu quin és el meu ecosistema a casa. Jo tinc un MacBook Pro, que és el que faig servir, i un Apple Cinema Display. Vale?
Aquest és allò, ja és de 90s, no? O
sigui, té el seu any.
O 2011.
Té anys.
I va perfecte. Però ara estic pensant a fer un canvi. A partir del que vaig veure ahir...
Et compraràs el peu de pantalla per alçar el Cinema Display.
Em posaré el peu de pantalla i com he gastat tota la pasta que tenia estalviada renovant els aires acondicionats de casa meva, posaré els peus en els d'això dels aires acondicionats. No. Ara sí que penso, per moltes coses que vaig veure ahir, que com jo no necessito portàtil, perquè el portàtil que jo faig servir és de Capside, quan estic in itinere, excepte quan vinc i necessito un trasto d'aquests que tinc un iPad.
D'aquests que no tenen manera fàcil de fer copy-paste.
Ara ja sí.
Ara ja sí.
Ara ja sí.
Benvingut al segle XXI.
Abans ja la tenia perquè tens el teclat i això ha funcionat sempre.
Sí, però tot i així... Mira, jo he treballat... Jo he anat viatjant a Madrid, tornant a Madrid o em toqui viatjar, que jo faig bastants viatges. Et puc dir una cosa. És que utilitzar l'iPad amb teclat versus el Lenovo... La meva productivitat era 12 vegades pitjor. O sigui, jo necessito un ordinador per ser productiu i es notava moltíssim. Ara bé, amb l'última presentació de l'iPadOS, no. He vist coses que realment em faran servei. Per tant, Montse, que és una amiga, que l'altre dia em va dir, tens una pantalla, hòstia, vull canviar la pantalla perquè és que el seu marit no entén d'informàtica, li compro unes pantalles que són una pantalla de vergonya. Bueno, li vaig dir, Montse, arribarem amb un acord, et venc a preu de superamic al
cinema display.
Em compro un iMac.
Un iMac.
Un iMac. I a l'iPad sí que el faré servir, com tu vas fer.
I amb el MacBook què faràs?
El MacBook...
El pots vendre a mi, també.
D'entrada l'haig de portar a reparar.
Ah, sí?
Sí, sí. S'ha inflat com una embarassada.
La bateria.
La bateria.
Sí, sí. Perquè veieu que els d'Apple, això de la qualitat...
No, jo al meu MacBook Pro li vaig canviar la bateria ara fa 2 mesos, també. Però jo ho vaig fer abans que s'inflés. Perquè t'avisa, eh? O sigui, a mi m'ho posava, agafar estat de bateria i posa canviar pronto.
La bateria,
senyor, sí senyor, abans
la bateria
que s'infli.
No posa canviar pronto, està bé, el que passa que s'ha inflat.
Home, si s'ha inflat, molt bé, no deu estar.
No.
Dic jo, eh?
El sistema operatiu no t'ho diu que l'has de canviar?
No ho he revisat últimament. Em vaig sorprendre.
No, jo tenia 2 MacBookers que sí, les bateries es van inflar...
Posa reparar.
I et dura més la bateria ara? O sigui, potser s'ha reproduït.
Clar, perquè és més gran.
Sí, clar. Ha tingut baterietes, no?
Igual s'ha reproduït.
Hòstia, parlant de reproducció, una banda de Worldwide Developers Conference, aquest cap de setmana...
Condons i reproducció.
No anava per aquí.
I bateria?
Tampoc. Vaig estar al Salt de Sallent des de Sant Privat d'en Bas, que és una pujada molt xula, que es fa molt maca i més molt bé fer-la ara a l'estiu perquè és tot ombra. Són unes faixedes superxules per pujar al Salt del Sallent.
Tomàs ha completat un entreno, senderismo.
Sí, aquest que vas veure tu. Doncs baixant, la pujada és molt, molt vaga i no hi ha gaires boix. Hi ha alguna mica de boix, però no hi ha gaire, però baixant sí que hi ha molt de boix, tot mort. I tota una sèrie de fils amb l'extrem del fil un cuc, que és el cuc que es menja el boix, i estan desapareixent de tot Catalunya. O sigui, ho dic seriosament.
Al meu poble no n'he vist, aquests.
Pues no hi ha boixos. Mm. No queden boixos.
Boixos? Sí que n'hi ha.
Boixos?
Boix.
Boix.
Vale, parèntesis tancat. Explica tu, si vols, les novetats, Marc.
Bueno, abans de res, Apple va treure un iPod Touch una setmana abans de la...
Què dius? Per què?
Què dius? No, ara entenem per què.
Ara entenem el per què.
Perquè és l'únic compatible amb iOS 13.
Amb iOS 13.
El que et podies comprar fa 15 dies no es pot actualitzar, però bueno, és un dispositiu del 2012, em sembla, el disseny, o sigui que...
Però l'iPod Touch em sembla que ara és el que compren els pares per castigar els nens.
No. L'iPod Touch aquí no té sentit. Vale? Però als Estats Units té bastant més sentit perquè és la prèvia a l'iPhone que els hi passa als papes als nens.
A mi el que m'han dit d'Estats Units que passa a mi el que m'han dit és que el que fan
no parleu d'Estats Units. Jo us puc dir que aquí la gent compren iPod Touch pels nens.
Només hi ha dos tipus de famílies als Estats Units. El que els fills hereden els iPhones dels pares i les que els pares hereden els iPhones dels fills.
Aquí també passa.
Hi ha dos tipus de família, però bàsicament va així.
Jo tinc una bota
perquè
petit,
es veu que
ma germana no vol que tingui telèfon encara, però a l'iPod Touch sí que possiblement el vulgui per jugar a l'arcade.
Jo saps què estic pensant? Ara en sèrio, perquè a mi em passarà que d'aquí 4 dies doncs els nanos, el meu nano que té 9 anys, doncs tard o d'hora em començarà a demanar un telèfon i és interessant que estigui connectat. Estic pensant de fotre-li un Apple Watch i que tingui una Nintendo Switch per com a consola i tal, si vol treballar a internet.
Apple Watch amb comunicació, amb targeta.
Amb comunicació. Crec que és
tu pots tenir un Apple Watch amb targeta que no estigui vinculat
a
un telèfon?
Ara sí, perquè l'Apple Watch actual ve amb l'App Store i tot, i no, precisament la idea és desvincular-lo.
Cada
I si
més,
no li puc posar un Apple Watch que estigui vinculat
moment,
al meu telèfon.
No
de moment es pot fer.
Però si jo necessito dir, no, escolta, és que necessites que el nano estigui connectat per poder-te trucar, enviar missatges i coses aquestes, el nivell que estan fotent l'Apple Watch actualment, que pots fer trucades, que tens la integració amb Siri, que tens altre tipus d'aplicacions de missatgeria, fot-li Apple Watch.
He fet un encàrrec aquesta al gimnàs... Recordeu que jo vaig cada dia al gimnàs al matí, que a més som ja com una família, perquè la gent que va d'hora al gimnàs no és com a les tardes, que hi ha de tot. Al matí som gent seriosa que després anem a treballar.
No. A la tarda no hi són.
No, jo.
No, tu saps que els gimnasos viuen de la gent que està subscrit al gimnàs
i no hi va mai.
I no hi va mai.
Clar. Pues per anar mai
en realitat,
a petar.
No hi ha ningú.
A petar.
No hi són.
Doncs jo vaig fer una enquesta, com li he fet a en Xavier, preguntant a la gent que veig en el gimnàs que té un Apple Watch, de 1 al 10, digue'm el número de content que estàs amb l'aparell. No baixa mai del 9. Brutal.
Ah, molt bé.
Brutal.
Hòstia, l'altre dia al gimnàs, ara que parles, vaig veure un tio que anava amb els AirPods i dic, i va amb un Android, el cabron.
Ah, clar.
I diu, sí, i dic, hòstia, però això no s'acaba d'entendre, no? Diu, sí, és que m'agraden molt, però
no
faig servir Android.
El que no té Siri.
No, clar, no té res.
Pots connectar amb un Android?
Sí,
amb el...
sí, sí, amb Bluetooth normal.
És un Bluetooth com un altre.
Bueno, seguim amb novetats. Magma, tira.
Vale, bueno, podem parlar de...
El Josep està desaparegut. Tu,
no, estic aquí.
Però vols dir alguna cosa?
Sí, però el Josep va amb el seu iPhone i els seus AirPods, això sí, eh?
Sí, AirPods és el millor invent que hi ha.
És el millor invent que hi ha, és fantàstic.
La gent no maquera, o no d'Apple, ho reconeix.
Tot i que vaig estar amb una persona que té el Pixel 3, el nou,
sí.
I els auriculars inalàmbrics del Pixel, que tenen com una corda que els lliga per si et cauen i tal, que això... és un detall.
Si
però feia una cosa molt xula, que bàsicament és que es posava els AirPods... els AirPods de Google.
Els Google Pods, els Pixel Pods.
Sí, com es diguin. I deia, ok, Google, translate from Catalan. I jo li parlava en català, ell ho sentia en anglès, en traducció en temps real.
Sí, això ho va sortir a la Google I.O.
I, home, com que ho feia bastant bé, perquè anava sortint escrit i veieu què deia, vaig començar a dir-li, això no pot ser, n'hi ha per llogar-hi cadires, sembla que sigui bufar i fent polles, i crec que aquí ja es va perdre.
Ja, bueno, novetats de que volies comentar, Magma, segueix una mica.
Una cosa que es va filtrar just 2 minuts abans va ser que ara Apple, el sistema operatiu de l'iPad, ja no és iOS, sinó que és un fork, no, d'iOS, i es diu iPadOS.
És l'iOS amb una capa per sobre.
Sí. Això, com a mínim, demostra que aquí ja Apple vol fer una diferenciació molt gran.
Que, per cert, el sistema operatiu de l'iPad ja era diferent. No era com a l'iPhone.
Era diferent.
Després es va
però aquí
unificar...
hi ha marcat a nivell, si vols dir, de màrqueting.
Jo crec que és a nivell de màrqueting. És una paraula, han fotut a l'iPadOS i ja està.
El canvi que notarem, o sigui, veurem molts canvis amb iOS 13, veurem molts canvis amb les noves versions, però clarament el dispositiu que veurem molt més vitaminat, on podrem fer coses que fins ara no les podríem fer, són amb els iPads. Mm-hmm. Tingueu-ho en compte.
Diuen els desenvolupadors que més experts en el tema, doncs que aquestes novetats que hem vist per l'iPad, l'any que ve li tocaran a l'iPhone. Diuen.
Tindrem multitasca de tercera aplicació flotant, que això és molt important.
Això està bé. Sí.
Perquè pots tenir el que jo no podia tenir amb l'iPad en l'AVE, que deia jo, de tenir les dues pantalles i fer... a més, ara podràs fer copy and paste amb els dits, que és una altra història que era de calaix. I... això és pel Toni Gimeno, el nostre pilot de capçalera. Toni, que ja tenim una aplicació d'arxius com els de Windows, per fi, o com els de Linux.
I ja li pots posar un pendrive i copiar les coses i tal.
Ara us falta tenir una aplicació com OneDrive.
OneDrive ja està.
Novetat.
Era per trolejar una mica.
I To-Do, que jo l'utilitzo.
No, i a més s'integra amb l'aplicació d'arxius.
El OneDrive, sí.
El que m'ha semblat molt interessant és aquesta tecnologia que fica, suposo que en parlem la setmana que ve, que és això que en diuen el Catalyst, que el que permet és que quan tu tens una aplicació...
El que abans es deia Marzipan, es diu Catalyst.
Sí, Marzipan era nom intern, que ningú...
Que no sé com va sortir.
Qui va triar aquest nom?
Era intern. Teòricament no ho havia de saber ningú.
Sí, el que tu vulguis, però no.
Que per cert, la gent així en conya deia, hòstia, si és més... era més maco dir Marzipan que Catalyst.
Sí,
eh?
Bueno, doncs el Catalyst d'aquest, la idea és que tu tens una aplicació desenvolupada per iOS i que la puguis portar fàcilment a Mac, amb el que estan donant el missatge claríssimament és... No desenvolupeu aplicacions natives de Mac, foteu les natives d'iOS i porteu-les.
De fet, dels que s'ha acollit en això, per exemple, és Twitter, que fa un any o així van treure l'aplicació per Mac i ara tornem a tenir aplicació per Mac.
Exacte. I a més, a veure, jo el que crec és que ja comença a fer falta, a ser necessari, és dir, collons, el Logic, que és el programa que estem fent servir per gravar el programa, i el Final Cut, que són les dues aplicacions Pro, Abans hi havia un altre que era Aperture, però l'han tret per l'aplicació de fotos, que cada vegada més o menys aguanta, cada vegada va millor.
De fotos hi ha coses xules que d'usuari, d'agrupacions, per temes, o sigui, que avui se'l cumple,
avui se'l cumple
de la teva filla i quan mires allò estàs veient tots els cumplis que tenies gravats.
Exacte, està molt bé això, fa suggerències per context.
Xulo, per context.
Sí, però
o per localització.
També.
Si he anat a Berga, a la Patum, i l'any que ve torno, i he estat fa 2 o 3 anys, em resumeix totes les Patums.
Però a veure, els que havíem comprat una llicència d'Aperture ens han deixat bastant abandonats i ara t'has d'anar cap a Lightroom si vols fer una cosa una mica més amb cara i ulls. Però entenc que el lògic i el Final Cut és que entenc que està al caure que t'ho fotin en l'iPad.
Vàries coses interessants de l'iPad. Per fi, amb el Safari tindrem vista d'escriptori amb gestió de descàrregues, que era una cosa que clamava al cel, i la instal·lació de fonts.
Sí, de diferents fonts.
Jo, al final, crea un marketplace de fonts. I
l'última cosa que li queda, perquè encara no ho han fet, i està clar que no ho han presentat-ho tot, igual sí que està camuflat, la instal·lació de plugins. Que això seria ja la hòstia, si poguéssim fer.
In patinete. Una altra cosa, hi ha un mercat, hi ha un mercat que està a punt de ser allò que en diu la disrupció, que és el mercat de la seguretat domèstica. Aquesta setmana
de les càmeres.
Aquesta setmana
és molt important.
Aquesta setmana jo estava fent una instal·lació de seguretat a casa. Està posant càmeres i coses, perquè l'empresa de seguretat m'havia muntat una càmera exterior amb un disc dur de gravació, doncs una empresa, diguéssim, bona, i jo us dic, bueno, doncs, al final te'n vas allà, mira, com que tinc el password i tot, he mirat doncs, l'aparell que tinc, busco aparells compatibles. És un puto cacau, però no és perquè sigui una cosa complexa. No és perquè sigui una cosa complexa, simplement és perquè les interfícies d'usuari...
Marc, vols apretar un punt calent?
Què?
Punt
calent? No.
Tira.
Les interfícies d'usuari, la manera
de
treballar...
És un sector que fa...
No, és tot macarrònic.
Són 15 anys enrere, igual.
Tot són inactualitzable, la majoria d'aparells.
No, és terrible.
Amb uns forats
de
seguretat...
Amb forats de seguretat enormes.
Exacte.
No, perquè a més, clar, tu entres allà, tu agafes i a la que comences a buscar, entres i et trobes... els números de sèrie, les referències de tots els articles, hi ha wikis que estan públiques on tens tota la informació de com van les aplicacions, et pots baixar les aplicacions d'administració on hi ha les IPs per defectes on s'instal·len, els ports on estan instal·lats per defecte i els passwords d'administració per defecte.
Admin.
O sigui, és per anar a connectar-te a la wifi del veí i dir...
No, és tot terrible com
està tot aquest
sector.
No, és que és molt heavy. És molt heavy.
Apple amb això ha fet diverses coses.
I amb la idea aquesta del HomeKit i la idea aquesta d'agafar i perquè, per exemple, la marca de càmeres aquesta que m'he muntat jo, que no mencionaré perquè no tinc ganes que em vinguin a hackejar per casa, doncs ja incorporen a les càmeres doncs, una miqueta doncs, de temes de machine learning per veure si doncs, en certes hores doncs, hi ha gent circulant i tal per defenses perimetrals, però si això t'ho incorpora fet, diguéssim, amb interfície tipus Apple a nivell de HomeKit, dius, hòstia, és a dir, bàsicament que al final tu l'única cosa que has de fer és comprar-te una càmera, endollar-la a Ethernet a través del PoE, que és el donar-li la corrent a través d'Ethernet, i muntar-lo un HomeKit.
I que pot ser una càmera molt més simple.
Exacte.
Sense els problemes de mantenir tant de software sobre la càmera i demés.
Exacte, perquè porten tota aquesta història. Al final el que vols és una càmera que tingui una bona òptica i que es connecti dintre de la teva xarxa per IP. En canvi no, et ve amb un software intern, s'administra via web i evidentment tot això són forats de seguretat.
Has d'obrir ports del router moltes vegades. I
bueno, no, compte, que te'ls obre ell.
Com?
O sigui, la càmera que jo tinc, l'empresa és d'una marca de seguretat, no és d'aquestes xines barates, però llavors el que et fa és que dius, si tu vols veure directament la càmera de seguretat, com que no tinc IP directa, dic IP fixa, el que et fa és et diu, et dona una aplicació que t'ho simplifica, i llavors diu, dona'm el password del router, i llavors l'aplicació et configura. Després mires el que t'ha fotut el router i és que t'ha obert un port.
Home, jo no li deixaria el password del router a una aplicació d'una càmera...
Pots canviar-ho després.
Exacte.
Sí, sí.
Després he canviat el password i m'ho he mirat jo el que t'havia obert, però dius, hòstia, t'ha agafat i...
A priori no em fa massa gràcia.
Hi ha un parell de temes que vull destacar també del que va presentar Apple, que són una mica tangencials, però jo crec que són interessants pel que fa a evolució de dues coses que aquí a Mossegar la Poma n'hem parlat sovint. Una millora amb el tema de l'accessibilitat, d'acord?
És a dir, pots endollar un ratolí a l'iPad. Pots endollar un ratolí?
No, però parlo per gent que no té, per exemple, per les instruccions de veu.
O un trackpad, també.
Sí, però jo parlo sobretot per la gent d'instruccions de veu, de gent que no té ni no pot
moure
les mans i les cames,
sí.
Que va ser molt interessant això. I dos, el text-to-speech. És una funcionalitat que ja fa molts anys que funciona en els Macs, per exemple. El que passa és que es transmitia no sé on i tornava, és a dir, si no tenies connectivitat no acabava de funcionar la gestió de comandaments. Apple ha transformat això i ara el text-to-speech està per manipular comandaments del telèfon o de l'iPad o del Mac dins del Mac, no surt del Mac. Jo crec que això és una inversió que també hem fet bastant en temes d'algoritmes d'IA amb el funcionament de text-to-speech. I el Siri, que per fi ja no sembla un robot
Sí, afònic. Tot i que jo em pensava que farien alguna millora més amb el Siri.
Possiblement hi hagi més millores, però que no les hauran comentat encara, podria ser. I una cosa per les noies que escolteu Mossega la Poma, que ja sé que no és la majoria.
No, però els nois també ho podem fer servir.
Sí,
Així saps els dies que té dolents, que no li pots parlar, que l'has de deixar
o al revés, o si esteu buscant una criatura, doncs també, els dies també. Que heu d'aprofitar. S'ha posat en marxa una nova aplicació, per cert, a diferència de la Facebook, que venia les dades de la menstruació.
Ah, és veritat, tenia una
d'això de Facebook. És increïble. Està reportat que l'aplicació de control de la menstruació i del període de les dones de Facebook venia les dades a tercers i rebies publicitat al respecte.
La propera jo crec que la propera iteració ficaran un pajòmetre, vale? On tu podràs anar posant.
No, però està molt
no,
bé.
Però hi ha allò de l'àudio, no? Perquè no et quedis sordo.
Sí, sí, per si crides molt.
Cuidado que et pots quedar sordo.
Bueno, no, però aquesta aplicació que està entroncada amb la part de health, per la part de les dones, jo penso que l'aniran enriquint amb temes de control, de gestió, fins i tot de revisió mèdica o d'això. Jo, per mi va ser un tard, però va ser un bon punt. Més coses.
Ah, hosti, això no ho hem dit, que ara pots compartir carpetes amb l'iCloud, menys mal.
Ah, sí,
hòstia, això es fotia amb Dropbox, potser
i això,
fa
10 anys. I això em permetrà fer una cosa molt concreta.
Perdoneu, una pregunta de
troll, va.
De hater.
De no adepte fidel a la secta aquesta. Això de l'iCloud? Té algun èxit? Ha funcionat per a algú?
Nosaltres, jo pago.
Els usuaris d'Apple. Em
sembla que és la plataforma que més gent de pago té, l'iCloud.
Sí.
A veure, això que has dit és una informació molt així. Plataforma de què? En quin context? Plataforma li posi límits, perquè si no,
de cloud.
De cloud aquesta patillera d'usuari final.
Personal.
Mm. Personal. Sobretot
el backup de
fotos.
No n'hi ha gaire
fotografies.
I de tots els teus contactes, les còpies de seguretat.
És que hi ha una cosa molt interessant, i és que quan canvies l'iPad...
Clar, perquè no et deixa fer, sí, perquè no et deixa fer backups en lloc més.
Sí, sí.
En local,
sí, instal·lant el bloatware aquest de l'iTunes.
No, hi ha iTunes, el bloatware. No, però la còpia a iCloud és bona perquè quan tens que restaurar un dispositiu, la veritat és que
és molt pràctic.
És rapidíssim.
Podríem deixar fer a Dropbox o...
També.
Sí.
I en el Mac hi ha software de tercers. Jo, per exemple, en el Mac no tinc la còpia de...
Pots fer-lo amb l'iTunes i guardar-la al Dropbox, aquesta...
Sí, però t'has d'instal·lar l'iTunes, que és horrorós.
No, sí, és boníssim.
No, l'iTunes ara desapareix, tio. Ara el parteixen en tres.
Ja ha desaparegut.
Jo no entenc per què l'iTunes no... Li té tan odi la gent.
El problema de l'iTunes...
En Windows va ser un problema...
És una merda com una catedral.
Per què és una merda?
Jo t'ho explico, Magma.
Ho van fer ells en broma i tal, que li anaven posant tot. Era estant controlada
la peixera. Van engegar que era simplement per posar, carregar música.
Però és que abans la gent, o sigui, si tu no volies fer servir iTunes, com feies la sincronització?
No, clar,
ho havies de fer manualment?
Que va.
Jo no trobo que sigui...
A veure, era l'aplicació que he pensat per posar música, per carregar música, comprar música i
clar,
ripejar discos.
Tu xufaves el teu cable i tenies tota la teva música a l'iPod. Abans
i fer
això
les playlists
ho havies d'arrossegar.
No, és que abans això no ho podies fer simplement. Aquesta era la gràcia de l'iTunes que venia amb l'iPod. El que passa que cada vegada que Apple va fotre una cosa nova, diu, mira, ara tindrem l'iPhone. Vinga, doncs la sincronització de la compte de l'iPhone la fotrem a tres d'aquí. I els podcasts també, i els vídeos
tenim
també.
Tenim algun oient que encara troba a faltar això, que no ho vol fer pel cloud. No ho vol fer per iCloud ni res, ho vol fer amb local encara, que això ho van treure.
Doncs fes un local.
No, no ho pots fer ja.
Que hi hagi gent que vulgui coses que requereixen tractament, tampoc és un problema.
Bueno, que aquesta persona curiosament t'ha portat a tu en avió, o sigui,
sí.
Que compta.
Ah, sí?
Sí,
és en Toni.
És en Toni.
Hola, Toni.
Que per cert, aquesta, ara que parlem ja de l'iTunes...
Per cert, no, Toni, que ens, ara segur que ens escoltes perquè és un dels oients...
M'ha portat a mi i a un dels meus fills.
Dels teus fills.
Imagina't.
Ara que ens escoltes, perquè és dels primers oients que ens escoltes, d'aquells que necessita la droga, doncs que ja hem de tancar, que estem a res del Mossega la Poma Flying Circus 2019.
Ja. I a data?
Sí. Clar, el 29 de juny.
29 de juny?
29 de juny, sí, és dissabte.
És dissabte.
Exacte. I hem de fer el sorteig entre els mecenes. Ahí lo dejo.
Cada mes. Ei, és el dia de la barbecue de Càpside.
El 29 de juny és el dia de barbacoa,
sí,
de Càpside.
Sí, però nosaltres ja ho vam dir-ho abans, de la barbacoa de Càpside. Ja, ja ho sé.
Fes feu la barbacoa en l'aeròdrom?
També.
Pues no estaria mal.
No, però...
Home, espai ja.
Seria una opció.
Això és...
S'ha de parlar amb el Toni, perquè a l'aeròdrom hi ha un altre noi que no recordo com, sí, es deia, el jefe.
Doncs... El jefe, però si es pot parlar, tot és parlar.
Tot és parlar. Bueno.
Sobretot si cuinen Josep.
No, Josep, pobret. A veure, el dia de la barbacoa és per estar tirat i... I un cuina, surt, l'altre entra... si no,
a mi mentre no em foten rentar els plats...
Més coses.
Més coses. Podem saltar a iOS 13 o al Mac, el que vostè de ser. Ja que parlàvem d'iTunes...
Un reconeixement a Catalunya, el Mac OS Catalunya.
Ah, sí. És una broma que he posat
Catalina, aquí. És el que se quiere, és
el Mac
Catalina.
OS Catalunya, està bé. Bé. A l'iTunes l'han splitat amb tres aplicacions. Podcast, música i... I l'altre quin era?
Apple TV.
Mm-hmm. I tot el que era la sincronització, ara ho han afegit al Finder, que és una cosa curiosa. Ara quan connectes al...
Poca broma amb l'Apple TV...
Per cert,
la...
cosa que haguessin hagut de fer des del minut zero, perquè el, sí, lògic, el, sí, que diu la lògica d'informàtica, per entendre'ns, és que quan tu connectes un dispositiu que és un dispositiu amb disc dur, el puguis veure com una unitat, que és el que hem reclamat els
tota la vida.
Tota la vida.
Per cert, quan van parlar de l'Apple TV, van agafar i van ensenyar contingut d'Amazon, sí, no de les altres...
Les altres dos. Que em sembla que van ensenyar...
Se m'ha passat dir, quan en Josep estava esmentant això, hi ha clients per Mac que a part de fer les còpies de Time Machine et poden fer còpies en el núvol i no a l'iCloud. Per exemple,
o del Mac o del
Mac,
sí, tu feies servir una aplicació,
S3,
no?
Sí, ja,
però al final si fas còpies a iCloud segurament acabes S3, perquè es veu que Apple treballa
amb diverses.
Treballa amb tres, treballa amb les tres, treballa
amb
Google
Cloud,
amb Microsoft
i amb Microsoft, però no crec que per aquest tema, i amb Amazon segur. Vale, més
del Mac, a veure que m'he apuntat per aquí. Ah, hosti, molt important, que ara l'iPad el podem tenir com a pantalla externa del Mac.
El Sidecar, el Sidecar.
Però això ja es podia fer, hi havia
aplicacions de tercers.
Clar, però ara amb aplicacions de tercers que s'han emportat les mans al cap perquè se'ls ha acabat el negoci.
Bueno, això ho van fotent contínuament.
I els que també s'estan cagant en tot són els de Wacom, perquè...
Home, clar, perquè una targeta de Wacom d'aquestes amb una pantalla digitalitzada, sí, sí, d'aquestes costa un paston.
Sí, val 1.000 euros, 2.000.
No, però ara amb un iPad...
Les que tenen pantalla valen una pasta.
Com el peu del monitor.
Del monitor. Que el peu aquest és el mateix que de l'iMac Lamparita, aquell tan maco que era una base. És semblant, és molt semblant al peu.
La gent que l'ha vist de prop, ara parlant, fent un parèntesis, la gent que ha vist de prop el nou monitor i el nou Mac Pro, han dit que els hi ha agradat, però... veient-ho a la keynote, no sé vosaltres quina impressió teniu.
El peu?
No, tot, en general. Era, o sigui, jo crec que si hagués estat Steve Jobs...
La pantalla per darrere era molt lletja.
Sí, si hagués estat Steve Jobs, hagués repartit una d'hòsties i... Però d'hòsties
de prop
de
no és tan lleig, eh?
No.
No és tan
lleig
de prop.
Però es veu fer o no és...
De lluny és...
Jo, a veure, una
cosa... I una altra cosa, encara està el Johnny Ive o ja està fora?
No, crec que hi és.
Sí que hi és el que passa. El Johnny Ive, de fet, mai ha sortit a les keynotes. Mai. Keynotes.
Ell sortia en els vídeos, però de vegades estava allà.
Sí,
estava
ara
allà.
no
l'enfoca.
I el que tampoc ha sortit
però
és el...
Però ha fet els vídeos aquells on agafava
ja
i parlava.
El
Mac Pro
és
design by Sir Johnny Ive.
Ell és el director.
No m'ho crec.
Sí, encara
no
ho és.
Crec.
Encara
això o s'ha llançat a les drogues, perquè no...
Està gordo.
S'ha engreixat una mica ara, sí.
Ha deixat de fer esport. Eh?
Sí.
Igual li dona els donetes.
I el que no ha sortit tampoc és el Phil Schiller, aquell. Tampoc no ha sortit.
El Federici és l'hòstia.
No, a veure, en el World Wide, però...
És un crac. Quan surt totes les ties tirant les bragues.
No, però a veure, és que el Federici en el World Wide Developers Conference és com el rockstar.
Sí, és boníssim. Bueno, parèntesis.
Del Mac no tenim gaires més novetats, la veritat.
És que n'hi ha poques.
No hi ha gaire més. Hi ha una cosa que es diu Activation Lock. Bueno, el que sí que han portat és el temps d'ús, també, al Mac.
Molt bé.
però no he vist
res.
I
hi ha una cosa que és així com de passada amb aquests sistemes, diguéssim, d'identificació, vale? Que el que han aconseguit és generar un sistema de, com el identificat amb Facebook o identificat amb Facebook.
Ah, el login amb Apple. Això és curiós, eh? És un moviment
molt
que
interessant.
No...
Molt.
És molt interessant.
En parlarem amb més detall amb en Rai, però...
En aquí m'hi jugo 200 grams de la Casitos, que l'any que ve en el Google I.O. presentarà una cosa semblant. Perquè és la idea aquesta de que tu agafes una aplicació, tu et connectes amb l'aplicació...
Sense que aquest tercer conegui ni el teu mail, ni cap dada...
És a dir, té un identificador que no es pot creuar. No es pot creuar, és a dir, no el poden creuar, perquè si no és... Tu estàs en aquest, però com que estàs amb el mateix email, doncs ja saben que estàs en aquesta aplicació, aquesta altra, i per darrere...
Per cada lloc on fas login, crea un identificador aleatori, no?
Vale, anem a deixar-ho aquí, si us sembla, de lo que és el desglòs més en detall tècnic, ja parlarem amb en Rai, i possiblement la Berta també la setmana vinent. Anem cap a propostes que tenim poques, però bones... alguna també d'en Josep, i truquis mosseguis, que avui tenim un 2 més un...
Més un bonus.
Un bonus.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
En Toni Martínez ens parla d'un blog de receptes que es diu Les putes receptes de la iaia.
No, les receptes... No, sí, les putes receptes de la iaia. Sí. Boníssim.
Què anaves a dir? Les receptes de la puta iaia.
També.
No, però... I sí, per cert,
m'has vist.
Una idea que va néixer a Twitter... Com
les putes receptes de la iaia.
Sí, una idea que va néixer a Twitter...
I és molt bo.
Sí, és bo, perquè és bo de receptes i és bo de que té gràcia explicar-les.
Sí, i és una botiga de Vic.
A més, és una
botiga... Són uns tios de Vic que té una botiga...
Són de Vic.
Sí... que pots anar allà i tens els paquets dels ingredients, els packs per les receptes que tenen en el blog.
Ah, que bo.
I tot ja preparat.
Sí, el negoci, el model de negoci és que t'hi cagues, de bo.
La recepta dels macarrons de la puta recepta dels macarrons de iaia són collonuts. És molt bona, molt.
Home, els macarrons de la iaia són els millors macarrons del món per definició.
Sí, sí. A més diu, no hi fotis uns macarrons de merda, aquests petits que van lloc. Has de fotre un macarró Junqueras. Això ho diu així.
Vale. En Ernest Fors, un dels nostres més apreciats i més benvolguts patrocinadors, ens parla de Lego. Lego i la NASA preparen un increïble set del mòdul llunar de l'Apolo 11.
Cardem uns putos cargols amb cancel·lada. No, uns putos cigrons amb cancel·lada. Hosti.
Sí, no, ja és bo.
Com fotre patates viude sense anar a la presó.
Has de fer... No és amb accent de Lleida, eh? És amb accent de Vic, eh?
Fotem xips de fruita i verdura.
Que gondiu. Doncs, per celebrar els 50
cardem
anys...
Cardem un Stick Tartar.
Els putos macarrons de la iaia. Bueno, menys tocar els collons puto i més cuinar macarrons. Menys tocar els collons i més cuinar macarrons. Molt bona aquesta.
Oh! Hosti, tu, això és fantàstic. Botiga online.
Ja, ja. Bueno, això, doncs, el que us deia de l'Ernest Fors, ens parlava de Lego i la NASA preparen un increïble set del mòdul llunar de l'Apolo 11 per celebrar el 50 aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna. I seguint amb Lego, en Marcel Huguet ens parla de Rick Crania, cinquè festival de Lego a Montblanc, els dies, aquest cap de setmana, els dies 8 i 9 de juny. Josep Ruano, vostè ens vol parlar d'un llibre que es diu Backlot.
De dos llibres, no ho tens actualitzat?
Sí, sí, el tinc actualitzat.
Sí, doncs n'hi ha dos, un que es diu Bad Blood, que és la història de Theranos. Theranos va ser un startup de Silicon Valley que prometia fer uns anàlisis de sang super ben fets, només amb una gota de sang, punxant el dit, com quan vas a la farmàcia per mirar el sucre. Ho van intentar fer a l'inici, no se'n van sortir perquè hi havia elements tècnics, si no impossibles, molt, molt complexos de salvar. I és la història de la fundadora, de Elizabeth Holmes i de la gent que va envoltar, que estan processats i condemnats pel govern americà, per SEC, per frau durant molts anys, perquè van anar aixecant pasta amb una cosa que no funcionava, mentien a Gas Demos, mentien els inversors, mentien al Consell d'Administració, inversors que hi havia Don Lucas entre ells, el que va ser un dels primers inversors d'Oracle, una llegenda dintre de Silicon Valley, hi havia el propi Larry Ellison, vull dir, no gent menor, però és interessant per veure tot el que no s'ha de fer dirigir una companyia, totes les males pràctiques que hi ha, i com funciona una mica aquest món també d'inversió més, que té el seu punt de circ i de teatre i de tonteria
obertament. Com deien algunes persones sobre la sèrie aquesta Silicon Valley, que diuen que no, que el món real és més exagerat encara.
Molt més
que Silicon Valley.
Molt més. Doncs aquest llibre està molt xulo.
I l'altre llibre que ens vols recomanar?
Sí, el primer és una novel·la, o sigui, està novel·lat, ha guanyat diversos premis i tal. El segon és The War of Known, la guerra de ningú, el nou nom un zero, a més, que està escrit per un exmilitar i que encara treballa, no sé si, pel govern dels Estats Units, crec que no, el Pentàgon, on explica com veu ell cap on anem amb la guerra, quines noves armes de guerra sense humans al darrere, i els reptes que això porta...
Sí, els humans estan davant, no darrere. És el problema.
Clar, però
compte, perquè cada vegada...
Ja no parlem de drons que són realment pilotats però remotament, sinó parlem de màquines totalment autònomes i els problemes ètics que això té, no? Comença a explicar una història de quan ell estava amb un comando d'Afganistan i tenia el rifle franc tirador posat, ja estaven observant, i una nena de 7 o 8 anys es comença a passejar amb una cabra per allà on estaven ells i a mirar-los. I al cap d'una estona s'adonen que portava un xirimbolo a l'orella i que realment duia una ràdio i estava avisant de les posicions d'aquesta gent. I prenem la decisió de no disparar. Era una nena de 8 anys, de 7 o 8 anys. Però ens estava observant, no? Clar, una màquina aquí segurament s'hagués carregat ja d'una nena. Aleshores, aquest tipus de decisions ètiques, de que legalment li podíem haver matat perquè estava reportant la nostra posició, però és una nena que està sent utilitzada, una màquina que es farà, no les farà, com les farà, i cap a quin tipus de guerra anem. I és molt interessant, molt, molt interessant.
La setmana passada vaig parlar del llibre l'Operation Paperclip, perquè en el llibre aquest, Operation Paperclip, que és la història de quan els americans van agafar i van portar els científics nazis cap a Estats Units, explica el que estaven fotent los putos nazis, en aquest cas, i bàsicament, o sigui, amb el tema d'armament químic, és acollonant el que estaven preparant i que va anar del canto d'un duro de que no comencessin a deixar aquestes coses.
Igual que les B12, no? El segon d'això.
El que tenien era que sobretot tenien quantitat d'armes biològiques que no van tirar perquè estaven desenvolupant les vacunes de les armes biològiques.
Clar,
i llavors el que fotien és que agafaven presoners de guerra i provaven les vacunes amb ells per veure si els hi funcionava. Com que encara no havien desenvolupat la vacuna, no van començar a tirar les armes biològiques, perquè si haguessin desenvolupat els antídots, haguessin bombardejat Londres amb les...
Molt bé. Xavi, tu vols tens al cap alguna proposta que vulguis comentar-nos? Sí?
Sí, mira, sobretot és per desenvolupadors. Els d'IBM han fet un concurs que es diu Call for Code, que és com la tecnologia pot ajudar a la recuperació de desastres naturals.
Es diu Call
for Code. És un concurs mundial. I ens fan equips de 5 persones com a màxim i em sembla que tens temps fins a finals del mes que ve per presentar-te. El premi són $200,000.
Déu-n'hi-do.
És una hackathon.
Sí, a lo bèstia. I l'ajuda d'IBM per portar a terme el negoci. Llavors, aquest any, l'any passat estava centrat en com proveir infraestructura per recuperació de tornados, inundacions, etc. I aquest any em sembla que està sobre salut, tant física com i mental, de les persones.
Molt bé, una bona història. Doncs ho deixem aquí, anem acabant ja el programa. Només ens queda la secció de Truquis Mosseguis, que és la secció on més descaradament trolegem el magma.
Vale. Avui tanquem la temporada, Tomàs, o és demà?
No trenquem temporada fins a final de mes. L'últim, o sigui, nosaltres marxem amb avioneta i ja tornem al setembre.
Vale,
com
bueno,
si fóssim avui... una uraneta amb el Toni Jiménez.
Jimeno.
Aquest truqui està molt bé i no, és que mentre estàvem aquí tenim dos truquis, un bonus i un extra ball del Josep, que m'ha agradat molt aquest truqui. Que no pues, és de macOS, eh?
No és de Mac.
No.
No.
És per iPhone, tampoc.
Tampoc.
Serveix per iPhone.
Serveix per tot.
Avui es porti un truc que el tenia reservat, però avui, com que ha vingut el Josep, pues, tiro una bala de plata.
Això és allò dels diumenges, un truc dels diumenges. Sí.
Ara sent un empleat més, no cal que li facis la pilota.
I és que és molt vell, de fet no és gairebé ni un truc, però perquè està en un article fet per Apple, però és molt interessant.
És el primer que vaig aprendre quan vaig tenir un Mac.
Perquè és segur que més d'un, això me'n recordo quan amb la meva època PC-era, doncs havies de tenir una aplicació que t'ho feia, que era tenir una carpeta on puguis guardar cosetes, secretitos, i que estigui xifrada.
Fotoporno
i coses d'aquest tipus. Amb el Mac és molt senzill, perquè l'únic que has de fer és crear una imatge de disc amb la utilitat de discos. I el procés detallat està en el link que us he posat a la descripció, però és molt senzilla. L'únic que hem de fer és anar a la utilitat de disc i fer una imatge nova.
Saps com ho fèiem, això? És amb MS-DOS? Amb MS-DOS no. Us feies posar l'MKDIR, crear directori,
sí.
I llavors feies Alt-255. I llavors et creava un, o sigui, no hi ha ni un espai.
Era un caràcter blanc.
Un caràcter blanc, sí. Ocult. I llavors quedava un directori allà que no...
Amb MD, sí. MD era aquella instrucció.
Exacte, MD, no. Creus això.
Això és crear una...
Jo vaig fer una utilitat amb el debug que el que feia crear el directori amb els caràcters que hi passaves a continuació. Aleshores podies posar espais, podies posar totes les marranades que volguessis.
Però
i si no era amb aquella utilitat que era el CD que m'havia fet amb el debug, no podies entrar-hi.
Exacte.
Però llavors aquest directori no tenia nom.
Clar, no, i clar, llavors tu fes allò i...
Sí, el nom era un caràcter que és blanc.
Ah, vale.
Un caràcter blanc.
No, però, no és un espai, no, no. Vale. Que no és un espai.
No avançava ni el cursor, eh? Uh-huh. Quan vale. Tu agafaves i feies el canviaves de directori, no avançava el cursor. O de vegades el que feies és que agafaves amb el nom d'un directori, ni foties dos d'aquests a darrere, i la gent no podia entrar. Perquè feies CD el d'allò, no podies entrar perquè hi ha dos caràcters ocults.
En aquest cas, no és que la carpeta estigui oculta, sinó que està xifrada.
Eh? Exacte, mm-hmm. Exacte. És molt senzill. Ens anem a la utilitat de discs i anem al menú arxiu, que aquí doncs, podem fer una nova imatge. Vale? I aquí l'únic que li hem de dir és una imatge buida i aquí ens demana el nom i diverses coses. Això per què serveix? Serveix bàsicament perquè tu des d'aquí, per exemple, podies fer una imatge del teu propi disc dur per posar-la sencer o per fer una imatge d'un pen o alguna cosa així. I aquestes imatges les podries restaurar a un pendrive, per exemple, per fer un pendrive bootable de Mac. Ho pots fer mitjançant això.
O de carpetes que tinguis de Linux, per exemple.
Exacte,
seria exactament igual.
Pots fer una imatge.
Perquè copia sector del disc.
Exacte. Doncs aquí el truqui bàsicament és que hi ha una pestanya que diu encriptació, vale? I a l'afegir-li a un dels dos modes d'encriptació que té, xifrat, no? Xifrat, s'hauria de dir en
correcte.
Català, doncs ens demana un password i es guarda com una imatge. Llavors doncs, fem dos clics on la tinguem guardada i se't munta un...
No queda oculta, queda present. Exacte. Però quan li dones dos clics per fer el muntatge de la imatge, uh-huh. Et demana una contrasenya.
Uh-huh. Llavors doncs, aquí pues, li pots posar un nom universitat i
ja està.
Que ningú la toqui. I et demanarà un password per entrar.
Va, vinga, el següent truqui és cap a iOS.
El següent és que això ha sigut arrel del Toni Jimeno, que s'estava cagant en tot ahir en el Telegram, perquè va descobrir que això ja fa dos o tres versions del sistema operatiu que Apple va fer un canvi, que és que quan tu deslisses en el... Deslissàs, també hem dit?
Llisca,
que el Josep ja m'estava mirant amb ullets. Llisques cap amunt, vale, per obrir el centre de control, i fa dues versions, quan apretaves la icona del Bluetooth o del Wi-Fi, fins fa dues o tres versions enrere, el que feia és que tancava l'antena Wi-Fi i l'antena Bluetooth. Però des de fa un temps, l'únic que fa és que et desconnecta de les
des
xarxes.
Des que van aparèixer els AirPods...
Exacte. Mm. perquè això el que fa és que...
No, menteixo, des de que...
No, estava una mica abans.
Des de continuity.
Sí, des de que pots fer lo de l'airdrop i tot això, doncs clar, l'únic que fa és que et desconnecta de les wifis, però tot el que és la comunicació amb equips, com per exemple això que van treure i9, que pots compartir la música acostant l'iPhone amb un altre i coses d'aquest tipus.
O allò que van treure ahir també molt interessant, i és que tu perds el teu Mac
també.
I per Bluetooth amb molt baix consum s'envia un senyal a qualsevol iPhone, iPad,
que
Mac,
estigui per allà a prop,
xifrat.
Una mesh, sí, sí.
Xifrat.
I tu el pots trobar.
Sí.
I a més et puteja totalment els que tinguin la barreta de xocolata, te li fot una, t'encripta i no...
Amb el xip T2.
Una, dos, l'han de vendre per peces.
Sí, el xip T2.
Se l'han de vendre per peces i no l'engeguen.
Aleshores...
Això té el problema doncs, que els que els agrada molt la privacitat, com en el Toni Gimeno, que es pensen que Apple està aquí robant dades o alguna cosa, doncs per tancar del tot el wifi o el bluetooth te n'has d'anar...
Una totxana i li fots dos hòsties al mòbil i el trenques.
Fins ara l'únic que pots fer és anar als ajustos i des d'allà tancar el wifi. Allà sí que es tanca l'antena.
Ajustaments.
Mm-hmm. Però... Fent una cerca, avui mateix he programat, perquè els he escrit jo, però són dues línies, perquè és molt senzill fer-ho amb les dreceres. He creat dues dreceres que es diuen desactivar wifi i desactivar bluetooth, que us les podeu descarregar des de les notes del programa.
I les podeu unir.
També les podríeu unir, però això no ho he implementat. He implementat dos botons a part. Llavors, us heu de posar... aquestes dreceres us les baixeu i heu d'afegir el widget de dreceres, perquè si no es veu en el centre de widgets aquí, a l'esquerra us heu d'afegir el widget de les dreceres perquè surtin, i aquestes dues dreceres les heu de posar les primeres de tot perquè surtin en la llista. Llavors doncs, des d'aquí doncs, apreteu una de les dues. De fet, us les podeu customitzar, li podeu canviar la icona, li podeu canviar el que sigui. És una programació molt, molt tonta, perquè l'únic que he posat és que quan apretes aquest botó es desactiva el wifi, no? I l'únic que fa doncs, és desactivar-lo del tot. Vale? Perquè, si no, doncs, representa que està buscant xarxes properes. I això m'ha portat a una cosa que vaig descobrir fa un temps, després... Com a bon informàtic vaig anar al Google i vaig veure que ja hi havia algú que ho havia descobert abans que jo, que és com funciona el comportament d'aquest widget del centre de control on
tenim el mode avió.
Exacte, on tenim el mode avió, que és una cosa molt curiosa, perquè hi ha gent que em deia, hòstia, és que quan apreto el mode avió no se'm desconnecta el wifi o no se'm desconnecta el bluetooth, encara estan blaves.
Sí, cosa, o es posen blancs. I...
Sí, doncs és una cosa curiosa perquè de fet és una funció, eh? És una funció que està implementada, que és que quan tu apretes el mode avió, si en aquell moment es queden les altres icones funcionant, és a dir, amb color, en el moment que les desactives ell entén que tu quan vols posar el mode avió també vols aquestes icones desactivades. I també funciona al revés.
Si funciona amb herència, per entendre.
Exacte.
És a dir,
si tu...
quan poses el mode avió i està tot desconnectat, continuarà desconnectat.
Sí, però si poses el mode avió però no em paris el Bluetooth.
Exacte. Clar, si tu sempre
estic escoltant la música amb els auriculars...
No em toquis els collons.
Exacte. Llavors, si en aquest moment tu poses el mode avió, tu desconnecta tot...
I de què collons però... serveix el mode avió, aleshores?
Perquè en aquest cas, si tu poses el mode avió...
Pels avions segur que no, perquè no. Ara ja et deixen connectar a internet als avions. O sigui, ara el del mode avió quedarà com una cosa d'aquestes històrica que ningú sap per què ve.
Bueno, els de Vueling no, però...
Bueno, els de Vueling és un altre cas. Deixem estar Vueling, que si no s'enfadarà...
Què ha passat amb Vueling?
Res.
Passa una cosa
a part de que t'anul·len els vols quan els interessa... No s'ha de volar amb ells i ja està.
Doncs també és el contrari. Si tu poses el mode avió i sempre vols tenir el wifi engegat pel que sigui, per exemple, hi ha gent que vol estar connectat al wifi però que no el puguin trucar, no? Coses així. Doncs si tu en el moment de posar el mode avió a l'iPhone veu que tu sempre engegues el wifi, cada cop que posis el mode avió ell et deixarà el wifi obert. És un comportament curiós que està fet expressament, no és que funcioni mal. S'ha d'entendre per això que...
Està bé, és bo que ho hagis explicat. Doncs tenim un truqui extra, un one more thing.
One more thing.
One more thing i tot això ja sí, és... Sí.
Avui de la mà d'en Josep. Vinga, quin one more thing? Perquè m'ha semblat supercuriós.
Doncs pels que feu servir LinkedIn, hi ha una història molt interessant i que jo em pensava que era conegut, però veig en events i fires que molta gent no coneix, que és com compartir de manera fàcil el teu contacte de LinkedIn i com agafar de manera fàcil el contacte de LinkedIn d'altra gent. Aleshores, si això és amb l'app, i ho explico per l'app d'iOS perquè faig servir iPhone, si obriu l'app de LinkedIn, hi ha una casella, una barra de cerca a dalt, aquesta barra de cerca té al costat un dibuixet que són com tres quadrats i una creueta. Si feu clic en aquí, apareix LinkedIn Code i pots triar o bé d'escanejar o bé de compartir. Aleshores, si per exemple ara en Xavi està compartint el seu, jo agafo el d'escan, l'acosto i automàticament me surt el seu perfil, puc fer connect i ja està. I el mateix, pots compartir el teu codi i per tant quan algú diu doncs dona'm la targeta, pots donar la targeta en arbre mort si vols, però si
o pots imprimir el QR,
pots imprimir el QR a la targeta,
o pots imprimir clar, el QR a la targeta, que això ja cada cop més gent que ho fa, el que vulguis, però una manera fàcil és dir doncs mira, aquí ho tens. I des d'aquí a més pots compartir el codi també si vols.
Mantenir les targetes està bé perquè és una manera d'emmagatzemar diòxid de carboni en els calaixos. Correcte. De la gent que es queden allà tots guardant, no se'n tiren, mai es tiren, estan sempre allà per si les mosques
o amb aquelles coses infectes que és com una agenda per...
sí.
Amb els japonesos és molt important tenir targeta de visita.
Segur.
Sí. Extremadament.
A més, és quan
t'ho
donen, les agafen
dues mans.
Sí,
hi ha un ritual.
Amb dues mans.
I les d'olorar.
I molt menys surt tot a la butxaca.
Olorar no. Però la targeta és una extensió de la persona, has d'agafar-ho amb dues mans, et llegiran el seu nom perquè sàpigues com es pronuncia, perquè són conscients que pot costar. I tu has de fer el mateix, perquè per ells es pot costar pronunciar el teu. No? I...
Jamón ho diu, ho saben dir.
I l'has de tenir bé, sobre la taula o que sigui, tenir-la bé, perquè si maltractes, estàs maltractant amb ells. No, és
una no pots agafar i ficar-te-les a la butxaca de Real Sexy.
No. T'has de comprar la gent aquella per posar targetes.
Sí.
No, el que facis després és el teu problema.
Ah, és en el moment.
En
el seu moment.
Clar, el que fas a darrere no ho veuen, no té ànima la targeta, de veritat. Pots pensar que n'hi ha, però no n'hi ha.
El que va molt bé a les reunions, quan et donen moltes targetes, que llavors ja te sentes en la taula i les poses apuntant a la gent i si és qui és.
Correcte.
Bueno, i amb aquest super truqui de... Com seria? D'etiqueta?
Tu fas servir molt LinkedIn, oi? Josep, últimament veig que publiques allà, fas servir com a blog.
Perquè LinkedIn és de Microsoft. Clar.
No és per això, és perquè LinkedIn per negocis funciona molt bé.
Té competència LinkedIn?
No que jo sàpiga. Hi havia hagut uns que van intentar competir, que es deien Xing, però no van anar. Allò sí que era infecte.
Sí, Xing és alemany, Xing.
No sé què, és infecte.
Sí, sí. No, era alemany.
Són cabroncetes els de LinkedIn perquè treballen quan et demanen quan cobres a l'empresa, perquè així fan uns rànquings, ho fan anònim, eh?
Sí.
És curiós això.
Nosaltres fem servir molt LinkedIn, és una eina molt útil i per cert, fer servir bé LinkedIn no és senzill, eh?
No.
Hi ha coses, hi ha truquis...
Però la venda social, que es diu social selling, a través de LinkedIn, a més, funciona molt bé.
Sí.
Comença a haver-hi postureo també a LinkedIn, eh?
Sí,
és que postureo.
I tinderisme, si m'apures, perquè et contacta vegades gent que dius, això no és una foto de LinkedIn.
Sí, sí. Contrateme.
Jo diria que es lliga més per LinkedIn que per Wallapop, que ja és de
dir. Més que per Wallapop.
Més que per Wallapop. Wallapop és molt perillós, eh?
El xat de LinkedIn per això va bé, ja no pots demanar el WhatsApp com el Wallapop. El Wallapop va bé.
Molt bé, i amb aquesta informació de servei acabem el Mossega la Poma d'avui, programa 399. Gràcies, Josep, per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Espero que tots els...
Gràcies, Xavi, per venir.
No, doneu-nos feedback, oients, doneu-nos feedback del que s'ha semblat avui al programa, perquè és, jo crec que és una excepció com avui, o sigui, un tipus de programa com el que hem fet avui, la primera part, no l'havíem
fet mai. No havia passat mai, no? Parlar d'Apple i el Josep a la vegada? Un event tan important.
En Josep almenys té els AirPods i el seu iPhone. Va, sí, que això vol dir...
I un iPad.
I un iPad, o sigui, no està...
Un iPad 2 amb la pantalla trencada, però l'iPad.
L'iPad el fa servir de cunya de formatge.
El Xavi Dacil també una abraçada.
Ah, gràcies.
Gràcies per haver vingut. I res, ens veiem
la setmana que ve amb els experts...
Developers. Com és que avui no hem tingut en Raül? Jo em pensava que tindríem
no
en Raül.
Avui, no podia.
Una reunió, tenia una reunió que li coincidia i m'ha dit que li sabia molt de greu perquè li hagués fet molta gràcia a coincidir amb tu. Ens veiem.
Doncs. Un altre.
Adéu-siau.
Adéu.
Well,